Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 20 de febrer de 2013. La policia ha confiscat molts arxius amb informació important després d'haver escorcollat ahir les seus de l'agència de detectius Método 3 i els domicilis dels detinguts, acusats d'espionatge. En una operació davant la qual el govern català es queixa que els Mossos d'Esquadra no hi participin perquè tenen competències de seguretat a Catalunya, també continuen sortint tota mena d'informacions i rumors, i el director del Centre Nacional d'Intel·ligència, Félix Sanz Roldán, que compareixerà al Congrés, ha negat qualsevol relació amb l'organisme de serveis secrets governamental amb l'agència. Enmig de la creixent desconfiança dels ciutadans, potser avui és oportú recordar que espiar polítics o altres ciutadans, sobretot dirigents, no ens ha de fer oblidar que moltes vegades aquests procediments, encara que siguin sovint il·lícits o il·legals, sovint destapen comportament delictius que no poden quedar tapats amb l'argument de la preservació de la intimitat. La justícia arriba a tots els àmbits i la reacció ciutadana també. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, al Gerard Carrión i al Gerard Campos a la redacció, al Ferran Capdevila i al David García a la producció i al Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim ara l'actualitat de les últimes hores. Com us dèiem, agents de la Policia Nacional Espanyola tenen en marxa des d'ahir 5 escorcolls en relació amb la suposada trama d'espionatge a Catalunya. La policia va començar a escorcollar ahir a la tarda la seu de l'agència de detectius Método 3 a Barcelona, l'endemà de la detenció del director de l'empresa, Francisco Marco, i de 3 empleats en relació amb la presumpta trama.
Segons fonts de la defensa, la policia també va escorcollar els domicilis particulars tant de Marco com dels altres 3 detinguts en la relació amb la presumpta trama d'espiació. L'objectiu dels agents és trobar el llibre del registre Método 3, on constaria qui va encarregar l'espionatge, però segons algunes fonts d'informació, el llibre s'hauria perdut arran d'una inundació. També, segons fonts de la investigació, Peribáñez i Borreguero van reconèixer a la policia que van gravar aquest dinar. Tots dos van assegurar que van practicar aquest espionatge il·legal per ordre directe de la direcció de Método 3. També un dels advocats d'aquesta agència va explicar la implicació d'Alicia Sánchez Camacho.
Tenia alguna idea para hacer una grabación de una comida que iba a tener en un restaurante de Barcelona, Alicia Sánchez Camacho con otra persona, y que la primera respuesta que dio él dice, bueno, que Alicia lleve la grabadora puesta, ¿no? Y le contestaron que no, que eso no era posible porque ya dijo que se pondría muy nerviosa y sería incapaz de grabarlo.
El Partit Popular de Catalunya, per la seva banda, es va afanyar ahir mateix a negar rotundament que la seva presidenta, Alicia Sánchez Camacho, estigués al corrent de la gravació d'aquesta conversa que va mantenir amb l'exparella de Jordi Pujol, Ferrusola, Victoria Álvarez, i que, com dèiem, va ser enregistrada.
Encara sobre aquest tema, el conseller de la Presidència, Francesc Homs, va anunciar ahir que el govern català ha creat un grup de treball de caràcter interdepartamental entre les conselleries d'Interior i Justícia.
Aquest grup servirà per investigar i coordinar les accions polítiques i judicials que cal emprendre davant d'aquests presumptes casos d'espionatge que sacsegen la política catalana.
Si hi hagués la transparència que hi hauria d'haver, tot això no passaria, perquè després ja no es podrien fer especulacions d'aquest tipus. Hi ha qui està intentant presentar una imatge de Catalunya que no s'ajusta a la realitat. Per tant, si hi hagués transparència, en tots els sentits hi guanyaríem tots. I el propi govern, jo els hi admeto, que ens ha dut a prendre aquesta decisió, que és constituir un grup de treball interdepartamental per poder-hi prendre les mesures pertinents.
Homs també va avançar ahir que l'objectiu d'aquest grup de treball és lluitar contra la imatge que alguns volen donar intencionadament de Catalunya. El govern va encarregar almenys 3 informes a Método 3 entre el 2007 i el 2009, segons va explicar el seu portaveu, Francesc Homs. De moment tenen identificats 3 informes, però encara n'hi podria haver més.
Per cert, que segons publicaven ahir alguns mitjans, la vicepresidenta del govern català, Joana Ortega, ha decidit denunciar davant els Mossos d'Esquadra el suposat cas d'espionatge a què, segons va dir, ha estat sotmesa.
I encara sobre aquest tema també sentim altres valoracions que van sortir també ahir durant el Congrés dels Diputats. Per ordre sentim parlant Alfonso Alonso, del Partit Popular, Soraya Rodríguez, del PSOE, i l'eurodiputat Joan Coscubiela.
El CNI no tenía ninguna vinculación, no ha tenido ni tiene con Método 3, esto es lo que ha trasladado el Gobierno, y que por tanto está en disposición de comparecer cuanto antes en la Cámara el director del CNI. Por tanto se apoya esa comparecencia se producirá.
Mire, nosotros no nos vamos a oponer a ninguna comparecencia que pida ningún grupo político. Pero sinceramente pensamos que es el momento de no eludir ninguna responsabilidad ni ninguna actuación que deba promoverse desde los distintos partidos políticos para aclarar esta situación.
Creo que es absolutamente imprescindible que los partidos implicados en este proceso de espionaje mutuo den explicaciones y sobre todo que de una vez por todas el Ministerio de Interior sitúe ya en sede parlamentaria un informe sobre lo que conoce y quiénes son sus responsables.
I encara sobre aquest tema us expliquem que, segons informa TV3, responsables de l'agència de detectius Método 3 haurien estat traient de les oficines diversa documentació. Altres notícies de casa nostra, la diputada d'Esquerra Republicana Eva Piqué, independent a les llistes del partit, ha renunciat a l'escó al Parlament de Catalunya.
En un escrit publicat ahir a Nació Digital, Piqué, que va ocupar el número 7 de la candidatura republicana, assegurava que ha estat una de les decisions més difícils que ha hagut de prendre. La diputada assegura que s'ha donat que no se sentirà mai còmode en un palau i que el que no s'imaginava és que l'angoixa de saber-se en el lloc equivocat l'arribaria a superar del tot. Eva Piqué, periodista i escriptora, serà substituïda per la següent candidata a la llista, Agnès Russiñol, provinent de les Joventuts d'Esquerra Republicana.
I Esquerra, precisament, és notícia també perquè ahir va negar haver contractat l'exconseller Jordi Ausàs, també exalcalde de la Seu d'Urgell, ni tampoc haver mantingut mai cap relació laboral amb ell.
El partit ha fet públic un comunicat després que alguns mitjans han publicat que la Inspecció de Treball investigue si la formació republicana va contractar Ausàs només perquè pogués cobrar l'atur. La formació republicana sí que admet, però, que l'exconseller va treballar durant un mes en una entitat de l'entorn del partit, l'associació Avancem cap a la Sobirania. Actualment, recordem que l'exconseller Ausàs està suspès de la militància d'Esquerra després de ser detingut l'estiu passat per la seva presumpta relació amb una xarxa de contraband de tabac.
I encara un últim apunt, el conductor d'un totterreny va morir ahir al matí en xocar contra un camió cisterna a la C14 a l'altura de Gramunt. El xoc frontal es va produir al voltant de 9:45 del matí al quilòmetre 91,6 per causes que encara s'investiguen, segons informa el Servei Català de Trànsit.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dimecres. Mariano Rajoy afronta a partir d'avui el seu primer debat de política general com a president del govern espanyol al Congrés. Encara no se n'havia fet cap perquè, quan hauria tocat fer-lo l'any passat, feia massa poc que Rajoy era president del govern espanyol. No havia passat prou temps, doncs, per fer-ne balanç.
En canvi, aquest dimecres fa exactament un any i 3 mesos que va guanyar les eleccions per majoria absoluta i el president espanyol en perd reformes, no ha demanat el rescat, li han fet 2 vagues generals, una gran manifestació independentista l'11 de setembre passat a la capital catalana i ha esclatat la bomba de la corrupció. La majoria absoluta no és igual a comoditat governamental. Malgrat que pot fer i desfer les Corts, la contestació al carrer li ha passat factura. Prova d'això és que el CIS de gener atorgava 10 punts menys al Partit Popular respecte a les eleccions del 20 de novembre del 2011. Aquella època, recordem que la corrupció encara s'amagava. El president no té cap límit de temps en el seu discurs inicial, que començarà a les 12 del migdia. El duel amb el cap de l'oposició, Alfredo Pérez Rubalcaba, serà a la tarda. Té 35 minuts per exposar les seves posicions, tesis i arguments, i el president del govern espanyol li podrà respondre. Rubalcaba tindrà dret a rèplica de 10 minuts.
El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va carregar ahir contra el que va qualificar de famosos actors que no tributen a l'estat espanyol i va afegir que, si ho fessin, l'executiu de Rajoy podria baixar impostos per a la majoria dels ciutadans.
Després d'aquesta intervenció, el senador d'Iniciativa, Jordi Guillot, va aprofitar el seu torn de paraula per demanar-li si, quan parlava d'evasió d'impostos, es referia textualment al pallasso de Bárcenas. Tot seguit, la ministra d'Ocupació, Fàtima Báñez, l'instava a no recórrer als acudits fàcils. El ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, també va negar, d'altra banda, que la reforma de l'administració local que ha plantejat el seu govern pretengui afavorir la privatització de serveis, com ha assegurat Esquerra Unida. Des de Convergència i Unió van reclamar ahir al ministre que la reforma respecti les competències exclusives de Catalunya en aquesta matèria, paraules que Montoro va contestar prometent diàleg amb tothom.
El jutge de l'Audiència Nacional, instructor del cas Gürtel, Pablo Ruz, considera que tots els indicis apunten que Jesús Sepúlveda, exsenador popular i també exmarit de la ministra Ana Mato, va rebre en forma de diners i regals més de 500.000 euros en la trama de Francisco Correa.
Els cobraments registrats en la resolució de Ruz es van produir entre el 2002 i el 2005 i van consistir en regals en forma de vehicles, viatges, esdeveniments familiars i despeses electorals a Pozuelo i esdeveniments turístics per valor de 50.000 euros. El magistrat recull també pagaments periòdics a Sepúlveda per un valor d'uns 400.000 euros i recorda que la causa hi consta com a receptor d'un pagament concret de 60.000 euros.
I acabem explicant-vos que Iberia afronta avui el seu tercer dia de vaga, una jornada protagonitzada per una reunió que s'ha programat entre la companyia i el comitè de vaga, el qual ha citat després de dues jornades aturades de les 15 convocades pels sindicats contra el pla de reestructuració de la companyia que inclou 3.800 acomiadaments. I una altra vaga prevista en aquest cas per avui només és la de jutges i fiscals contra la reforma de la justícia de Gallardón. Més de 5.000 jutges i més de 2.000 fiscals estan convocats a aquesta aturada contra la política del Ministeri de Justícia i en particular per les condicions de treball de jutges i fiscals i per la reforma del Consell del Poder Judicial. Tres minuts i serà un quart de nou. El president francès François Hollande ha confirmat el segrest d'una família francesa de 7 membres al Camerun. 3 adults i 4 menors van ser segrestats ahir dimarts al nord del país, molt a prop de la frontera amb Nigèria, quan feien turisme per la zona.
França ha atribuït el segrest de la milícia islamista Boko Haram formada a Mali, país on l'exèrcit francès, recordem, porta a terme una intervenció armada per ajudar el govern malià a recuperar el control del nord del territori a mans de grups islamistes. És la primera vegada que uns estrangers són capturats al Camerun. De moment, el seu govern ha informat de matinada que els segrestadors han fugit amb els 7 membres de la família cap a Nigèria.
Més de 4 milions de persones necessiten ajuda humanitària a Síria, 4 vegades més que fa un any.
Ho va explicar ahir la cap humanitària de l'ONU, Valeria Amos, que va certificar així les dificultats creixents de la població siriana després de gairebé 2 anys de guerra civil. Ara mateix, doncs, un de cada 4 sirians necessita ajuda humanitària per subsistir. L'ONU també revela que ja hi ha 850.000 refugiats als països veïns i que el ritme actual de 5.000 persones per dia que abandonen Síria el mes de juny ja n'hi haurà més d'un milió.
I l'exministra israeliana Tzipi Livni, que també va ser candidata al 2009 a la primera ministra del país, liderarà les negociacions de pau amb els palestins en nom d'Israel. Tot passa un mes després que el seu principal adversari, el líder conservador Benjamin Netanyahu, guanyés les eleccions.
Tzipi Livni, exministra d'Exteriors i líder també del partit centrista Hanutà, serà part important de la nova coalició, segons una acord anunciat en una intervenció conjunta ahir a la nit. Serà ministra de Justícia i també liderarà, com dèiem, les negociacions amb els palestins. També participarà en el fòrum més restringit del govern.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, després d'arribar ahir al migdia a Milà, el Barça va fer l'últim entrenament a la tarda previ a l'important partit d'anada de vuitens de final de la Champions, avui al camp del Milan.
En la roda de premsa prèvia a aquest partit, el segon entrenador del Barça, Jordi Roura, va rebutjar l'etiqueta de favorits perquè, segons va dir, el Milan és un dels equips més elogiats de tota Europa. De la seva banda, el Màlaga haurà de remuntar la Rosaleda si vol passar als quarts de finals també de la Lliga de Campions, i és que els de Pellegrini van perdre ahir al camp del Porto per la mínima, per 1-0 en el partit d'anada. I de la seva banda, el Bayern de Múnich es va imposar amb autoritat a Londres en l'anada dels vuitens de finals de la Champions, també contra un Arsenal que pot estar vivint els últims temps de l'era Wenger. Recordem que el resultat va ser d'1-3.
Héctor Giner Tarazón, un jove àrbitre de 17 anys, ha perdut la melsa després d'una agressió que va patir per part d'un jugador durant un partit de regional entre els equips valencians de Mislata i Los Silos, disputat a Burjassot.
El presumpte agressor, que és policia de professió, ha passat ja a disposició judicial. L'àrbitre resident a València està ingressat a l'Hospital Arnau de Vilanova, on l'han operat per extreure-li la melsa. La seva evolució és favorable, segons han anunciat fonts del centre hospitalari. El presumpte agressor, de 27 anys i membre, com dèiem, de la policia, ha passat a disposició judicial després de passar la nit posterior al partit en el calabós de Paterna. Els fets van passar en els darrers minuts del Mislata Los Silos, quan després de veure la targeta vermella per protestar, el jugador li va colpejar i va donar també diverses puntades de peu.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. El Vaticà va obrir excepcionalment ahir les seves portes a la premsa per mostrar alguns dels llocs menys coneguts del petit estat pontifici de cara als propers esdeveniments que tindran lloc després de la renúncia del papa Benet XVI el dia 28. Periodistes de tots els països es van trobar davant de l'anomenat Cancello Petriano, un dels tres grans accessos al Vaticà, per participar en un recorregut únic entre els llocs que seran el centre del món els propers dies, sobretot al març, quan sigui efectiva la renúncia de Benet XVI i comenci el conclave per triar el seu successor. La ciutat del Vaticà i els seus jardins la visiten cada dia petits grups de turistes, però no se'ls permet habitualment baixar de l'autocar i tampoc se'ls mostra els racons més amagats. El recorregut organitzat pel Vaticà ha començat per la residència Santa Marta, a la dreta de la Basílica de Sant Pere, i on s'allotjaran precisament els 117 cardenals que es reuniran per elegir el successor del Sant Pare actual. L'edifici modern i privat d'interès arquitectònic es convertirà per segona vegada en un lloc de vital importància durant els dies del conclave. I mentrestant, sobre la renúncia del papa, ahir l'eclesiòleg i professor de teologia Salvador Pierre Ninot, que va tornar a qualificar d'admirable la renúncia del papa, va destacar la importància del cardenal Tarcisio Bertone, secretari d'Estat del Vaticà, en l'elecció del nou papa.
Sense ell o sense el seu grup de bertonians no pot sortir un papa. Per tant, d'alguna manera, jo penso que serà important. Encara que és un home molt disponible, això és un salesià d'aquells de pura raça, jo diria. Per tant, molt disponible el que hi hagi. No és un home particularment així com per voler treure una persona. Llavors, en aquest sentit, no crec que faci cap tipus de batalla, sinó ara, la seva opinió, òbviament, és el que és important, respectable.
Salvador Pié també va destacar la importància del cardenal Lluís Martínez Sistac en el conclave, tot i que va dir que és difícil que sigui un dels favorits, com tampoc ho són altres cardenals espanyols. Sobre l'elecció del nou papa, Pié Ninot va destacar que els cardenals tenen la intenció de fer-la el més aviat possible per celebrar la Setmana Santa amb un nou pontífex.
I el Parlament de Catalunya acollirà avui una sessió commemorativa de la Setmana Mundial de l'Harmonia Interconfessional. Aquest acte, impulsat pel Grup de Treball Estable de les Religions i organitzat també en col·laboració amb la Direcció General d'Afers Religiosos, girarà al voltant del lema Diàleg Interreligiós, Experiència de Vida. Comptarà amb la presència, entre d'altres personalitats, dels representants del Consell Interreligiós de Terrassa, també del Grup Interreligiós del Raval i del Consell Interreligiós vinculat al Grup Interreligiós. L'acte s'iniciarà a 5:45 de la tarda i per assistir-hi és obligatori inscriure-s'hi prèviament.
Passen 3 minuts i mig d'un quart de 9. Principals titulars de portada a la premsa. A La Vanguardia, la policia confisca una gran quantitat d'arxius de Método 3. El periòdico, el govern bonificarà els contractes a joves. Al Punt Avui, el govern planta cara a l'espionatge. El diari Ara, Mas crea una unitat de crisi per l'espionatge. El País, la xarxa Gürtel va subornar l'exmarit d'Ana Mato pel seu càrrec clau en el PP. El Mundo, la Generalitat intenta quedar-se amb la investigació a Método 3. El diari ABC, encara amb ressons sobre els Premis Goya, titula Montoro critica els actors famosos que no tributen a Espanya. I la Razón, un alt càrrec de Rubalcaba, es va reunir amb el cap de Método 3. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després entrevistem el bisbe de Vic, Romà Casanova, que ens valorarà la renúncia del papa i el moment que viu l'Església.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Quinzena de descans a Blancolor del Corte Inglés.
Fins a un 50% de descompte en una selecció de matalassos de les primeres marques.
Aconsegueix el millor descans per tu i per la teva butxaca.
I paga en un màxim de 12 mesos sense interessos.
Només al Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem atenció ara a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. El trànsit a aquesta hora encara el tenim espès en general. Pel que fa a incidències, hem de parlar d'un punt, de la Nacional 2, a l'altura de Pontós, o mig camí entre Pontós i Bàscara, hi ha hagut un accident. Es dona pas alternatiu. Per tant, hi ha cues, hi ha dificultats en els dos sentits de la marxa. Pel que fa a la resta de punts, sobretot més propers a l'àrea d'influència de Barcelona, seguim parlant de molta lentitud, entrant per l'autopista B23 entre Sant Just i la Diagonal, el cinturó de litoral també, Sant Joan d'Espí, Cornellà, sentit Zona Franca, o la C58, especialment el tram de Ripollet en sentit Terrassa i el de Sabadell en sentit Barcelona. A les dues rondes encara força volum de trànsit en sentit Llobregat, la ronda de dalt entre Vall d'Aura i túnels de Vallvidrera i la litoral entre Prim i la Barceloneta. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, des de Transmet. De moment podem parlar de matí tranquil, no hi ha incidències a destacar, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Avui és el dia més tranquil de la setmana. Cal aprofitar-ho perquè s'acosten canvis molt importants amb temperatures que cauran en picat els propers dies. Ara per ara, però, cal abrigar-se. Les temperatures matinals han baixat a tot arreu, però al migdia seran més suaus. El temps serà assolellat amb boires extenses, a la Catalunya central, i cap al migdia els núvols hauran desaparegut i el sol, com dèiem, lluirà. De nou, cap al tard, els núvols tornaran a aparèixer, en aquest cas a la costa. Les temperatures seran suaus al migdia.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
El papa Benet XVI, que està aquesta setmana d'exercicis espirituals, renunciarà al càrrec formalment dijous de la setmana vinent. La notícia ha donat la volta al món, ha sorprès tothom i també ha estat valorada des de diferents òptiques. Dins les reaccions que estem recollint des del primer cafè de Ràdio Estel, avui volem conèixer la del bisbe de Vic, Romà Casanova. Ens escolta ja Monsenyor Romà Casanova. Molt bon dia.
Bon dia a tots, bon dia.
Com està?
Molt bé.
Des de Vic, quina sí. valoració ens pot fer ara? Una miqueta més ja tranquil·la després sí. de 9 dies de conèixer l'esdeveniment.
Sí, sí. Primer que tot va ser una experiència a tots de sorpresa, diríem, no? Sorpresa, diríem, una cosa que després una vegada una mica parem, fem que l'aigua es tranquil·litzi, veiem que és una cosa possible. De fet, el dret canònic diem, parla d'això. Hi ha un cànon que parla de que el papa pot presentar la seva renúncia, doncs ho faci lliurement i ho faci públicament. I, per tant, la primera cosa aquesta, i després també que manifesta de part d'ell una gran lucidesa davant de la realitat del que li pertoca fer. Després també demostra de part d'ell també una gran humilitat i també demostra un gran amor a l'Església com a cosa primera i importantíssima. No? Ell, abans del seu bé personal, ell el que ha posat per davant és el bé de l'Església. Ell pensa que és millor en aquest cas, perquè li manquen les forces, deixar de llegir aquest ministeri i, per tant, deixa i renuncia al ministeri petri.
Ens ha interpel·lat molt el papa amb els missatges posteriors a l'anunci de la renúncia, fent crides a la unitat de l'Església, a la superació dels individualismes i de les pugnes internes. Com creu vostè que podem interpretar des de l'Església, particularment a Catalunya i a tot el món, aquests missatges doncs una mica en forma d'estirades d'orelles?
Home, jo penso que sempre falta unitat, sempre. Això és evident, que la unitat és un tema que Jesús ja, la pregària sacerdotal, el Dijous Sant, al Cenacle, ja va demanar al Pare que tot sigui nu. Per tant, és un tema que sempre acompanya l'Església i, de fet, també és evident que ens cal a tots renovar-nos, transformar-nos, cal que el nostre cor es transformi, també l'aspecte de conversió, a més i més unitat. Però jo crec que el més important que hem de fer en aquests moments és també posar una mirada de fe i esperança, de saber que Déu mai no abandona la seva Església, que Déu sempre ens dona els pastors que necessitem, que el Senyor estima la seva esposa, que és l'Església, que l'Esperit Sant és el que realment porta a l'Església. Per tant, jo crec que és un missatge més que res de, no sé, evidentment, molt d'esperança i a més tirar endavant sempre, no?
Monsenyor Romà Casanova, bisbe de Vic, una última qüestió. La setmana vinent tindrem els últims missatges de Benet XVI com a pontífex. Especialment esperada és l'audiència de dimecres, dia 27. Què espera vostè del que ens pugui dir el Sant Pare en els seus últims dies? I també com veu l'elecció del nou papa? Creu vostè que, o s'atreveix a apuntar, que podria ser un papa no europeu, que la figura del cardenal Bertone pot comptar molt, com ens deia ahir, per exemple, Salvador Pié? Com ho veu?
Primer que tot, jo penso que el Sant Pare el dimecres, evidentment, que farà una paraula de, no sé, de comiat, evidentment que farà comiat, això és evident, no? Però ell continuarà, com sempre, sent el que ha estat ell, no? Un home que intentarà sempre il·luminar, i per tant és des de la fe cristiana il·luminar la nostra vida. I serà també una continuïtat d'aquest magisteri preciós que ell ha fet durant tots aquests quasi 8 anys, en el qual ha parlat sempre en gran profunditat, amb gran claretat, amb la llum de la raó, de la fe, sempre amb aquest poa de la saviesa cristiana, de l'escriptura, de la patrística, de la teologia, i a més explicat d'una manera clara i senzilla i entenedora. Jo crec que això serà el gran què. I també tenir en compte aquesta realitat de, crec que no podem oblidar el llibre de Jesús de Nazaret, aquesta trilogia de Nazaret. Jo crec que això demostra qui és ell, no? Que ell sempre se centra en Jesucrist. Això és una cosa, no? Crec que el farà. I l'altre, evidentment, que també tindrà una paraula, suposo, de que s'ha de demanar perdó, per confiar-ho ja al moment que va expressar aquesta renúncia, per seves que se mancances. Però després jo penso això, jo crec que continuarà i per tant, que ens quedarà aquest gran testimoni d'ell.
I sobre el nou papa?
Jo crec que el futur l'únic que puc dir és que l'únic que sap és de l'Esperit Sant. Jo no vull apostar per res, perquè és que tampoc em preocupa qui sigui, perquè estic convençut que serà el que Déu voldrà, no? Jo tinc fe en que el Senyor, que l'Església, que és pensant qui porta l'Església, i estic tranquil·líssim, perquè estic segur que surti qui surti és aquest que el Senyor vol, no? I per tant, ja des d'ara preguem per ell, ja des d'ara l'estimem, i quan surti el primer moment també ho farem així, sempre. Per tant, jo no dic cap nom, perquè tampoc no ho crec molt, els cardenalats aquests.
Sí, això de les travesses que es fan, oi?
Sí, no.
Moltes gràcies, monsenyor Romà Casanova, bisbe de Vic. A la diòcesi de Vic tenen previst algun missatge públic o alguna acció de gràcies?
No, en principi jo faré un escrit que sortirà el dia 3
de març,
el dia que és el dia possible, el 3 de març.
Molt bé.
El primer dia possible que surti i el nostre full diocesà.
Moltíssimes gràcies novament, monsenyor Romà Casanova, bisbe de Vic. Una abraçada, bon dia i fins una altra.
Bon dia a vostès, adéu.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Comencem el temps de tertúlia d'actualitat. Passa un minut de 2:15. Avui ens acompanya en Joan Pallarès, historiador i delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Bon dia, senyor Pallarès.
Hola, molt bon dia.
Com estem?
Estupendo.
Gràcies per haver vingut un dimecres més. També és amb nosaltres l'economista Josep Lluís Marriera. Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
I des de l'estudi del Bisbat de Girona, comptem avui amb la presència del periodista col·laborador de la Delegació de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Girona, Josep Víctor Gai. Senyor Gai, bon dia.
Bon dia, ben trobats.
Bé, el tema de l'espionatge no deixa de sorprendre'ns. De comentaris en sentim molts, però a mi em fa gràcia la interpretació que identifica això que està passant amb històries de ficció, no sé si de TV o de què podem dir. Vostès com ho veuen, en qualsevol cas, més enllà de l'anècdota o la broma?
Home, això dels micròfonos sempre fa un gran respecte, no? Sobretot quan es ve aquí a Ràdio Estel, que n'està ple.
Llavors... Sí, aquí n'està ple, però per raons òbvies.
Ja, per raons òbvies.
Ja l'entenem, senyor Pallarès. Sí.
De totes maneres, no sé, hi ha coses...
Hi ha altres que no es veuen, aquí aquests es veuen.
Hi ha coses molt greus, no? Perquè bueno, jo d'entrada ja haig de distingir entre robar i espiar. Jo prefereixo molt més que m'espiïn que no pas que en robin.
Sí, per tant, ens ho va dir en un missatge que ens fa adreçar.
Sí, sí, exactament. Vull dir, jo prefereixo més que m'espiïn. Certament, doncs que no tinc res que amagar. Doncs bé, poden espiar tranquil·lament, vull dir, no, a més no fa falta, perquè avui en dia en aquest país, quan vas a la cua del metge, allà a la Seguretat Social, si la gent ja te l'explica la vida, sense que li preguntis.
El que passa és que l'espionatge, si no és per uns motius determinats justificables, és il·legal. Ara,
sí.
Això que diu vostè em sembla interessant, perquè avui hem començat el programa recordant que els temes de l'espionatge no han d'amagar delictes que destapen moltes vegades.
Aquest és el problema, no? És a dir, aquest és el problema de que realment a vegades també és útil l'espionatge, no? És a dir, no és gratuït, a vegades també és útil. I després hi ha una cosa que a mi em sembla gravíssima, no? I és que en un restaurant de dubtosa reputació, ja que més o menys tothom el que estava, tota la classe política ja sabia el pa que donaven allà, ja sabien com era el llonguet, doncs la cúpula d'Interior es reuneix allà i amb el seu ministre enfront, home, si fóssim anglesos, el senyor ministre hauria dimitit. Però aquí resulta que... Bé, jo crec que hasta els feia gràcia que els hi gravessin la conversa.
Mm-hmm. Senyor Marriera, més opinions per
bé,
començar.
Bé, a mi potser, aviam, per no dir sempre el mateix, perquè clar, estem quasi sempre repetint el mateix, m'agradaria... Ahir estava pensant una mica sobre aquesta qüestió i dic, home, busca-li un petit anàlisi potser econòmic al tema, no? Ja que és la meva formació, no?
Sí, sí.
Aleshores dius, bé, analitza la situació i dius, què passa? La premsa escrita en aquests moments a tot Espanya està en una situació realment greu. Greu per diverses raons. Se'ls ha baixat d'una forma brutal el número de ventes perquè la publicitat cada vegada està desapareixent. dels mitjans escrits. Després hi ha una competència brutal també del tema a través d'internet, dels diaris electrònics, i tot això fa de que d'alguna forma pues, la premsa escrita té en aquests moments verdaders problemes. Quan hi ha dificultats econòmiques, és evident que tu tens que anar a aconseguir el màxim benefici i aquí estàs amb una competència total amb moltes classes de diaris. Tens que buscar el que es vengui. Eh? I com es té que vendre? Pues, bé, si tu poses a la primera portada pues, tota una sèrie de situacions una mica pues, que en una altra època potser estarien a la quinta o sexta pàgina i en aquests moments es posen a la primera. Això crea, pues, és un intent de vendre. Alguns diaris van començar a fer-ho, però és clar, és que això s'ha escampat ja a tots els diaris.
Eh? Clar, perquè la notícia...
Han començat uns, però ha passat a dos. Després, un altre anàlisi. Anem a veure l'anàlisi del Metro 3, per exemple, no? O no Metro 3, sí, l'empresa que...
L'agència de detectius, sí, Metro 3.
Metro 3. Aleshores, fixeu-se bé. Aquesta empresa també està dintre d'una situació econòmica difícil i, per tant, potser li han baixat també les comandes que tenia abans. I és evident que, potser, la seva iniciativa és començar a fer investigacions i, quan cop tenen els dossiers, els hi van oferint a tot qui a veure si els venen. Això és com aquell que té un pis per vendre, que no el pot vendre, i aleshores pues, està buscant compradors.
No es pot negar que Método 3 està assolint notorietat. Això sí, publicitat però, sí que té.
Exactament. I llavors també a resultes d'això també ara, jo li comentava abans, dic, hi ha crisis, però amb les crisis a vegades alguns surten beneficiats. Clar. Per exemple, ara aquest restaurant es veu que hi ha cua per andar-hi, no?
Ah, sí, la càrrega.
Exactament. Per tant, el cas de Método 3 és un tema delicat perquè ja abans de l'estiu hi va haver-hi unes redades molt importants a tot un grup de detectius per unes situacions en què hi havia gent, funcionaris, ex-policies, gent de banca, etcètera, etcètera, que passaven informacions. Eh? I aquest cas d'aquesta companyia, no sé què va passar, que es va, en altres èpoques, pues, es va arxivar. Mm-hmm. Per tant, és una situació...
Que té els seus precedents.
Sí,
ja, també,
evidentment.
Sí. Senyor Gai, des de Girona.
Bé, jo crec que... Més enllà doncs, de les implicacions polítiques que hi puguin haver i que hi són, el que m'ha fet molta gràcia, em recordaria allò de Mortadelo i Filemón, no? Que diu que l'única relació certa, llegeixo, tinc diari aquí davant, entre el govern i l'agència és que li van encarregar uns estudis molt cars sobre l'avellana. A veure, jo que
el govern català, diu vostè.
Sí, sí, sí.
A mi, el tripartit, el tripartit.
Bé,
precisa el senyor Barriera molt bé.
Es dedicaven a espiar avellanes.
Aquesta és la meva sorpresa, no? O sigui que s'hagi d'encarregar amb una agència de detectius privats un estudi sobre l'avellana.
I amb micròfonos els avellaners.
Estudis no vol dir que hi hagi micròfons.
No ho sé, però, esclar, a veure, em sembla a mi, i jo tinc bons amics en el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i em sembla que són prou capacitat doncs, per fer un estudi sobre l'avellana, doncs, sobre el blat de moro, sobre si hi ha lluç a la costa, en fi, però que això s'hagi d'encarregar amb una agència, i això està reconegut, no és un suposat, no, això es va encarregar, es va pagar i es veu que es van pagar molts diners. En fi, a mi, com a contribuent, en aquest cas, que una part dels diners dels meus impostos, que considero com tots els ciutadans d'aquest país, que en paguem molts, es dediquin a encarregar amb una agència de detectius privats un estudi sobre l'avellana, francament. I això està reconegut, vull dir, no és allò que diu...
El tema dels informes i els estudis no és nou, efectivament. Quan governava el tripartit i en altres moments potser també hi ha hagut crisis polítiques derivades d'aquests informes suposadament inadequats o inoportuns.
És que hi ha molta diferència entre les avellanes de l'arbre i les torrades.
Esclar, no, però jo entenc que quan governava el tripartit deien que hi havia el nucli de l'avellana. És l'únic lligam que a mi se m'acut en aquest moment. No sé.
Jo ara no vull defensar el tripartit, al contrari, però aviam, a lo millor l'empresa aquesta de detectius amb aquest afany d'intentar vendre, pues, va fer aquest estudi com en va fer altres, i aleshores van anar a veure qui el comprava, no? Sí. I aleshores li presenten allà, oi, a la conselleria, com i la conselleria algú va picar, i van dir, vinga, va, ens el quedem, no? Però potser ja l'havien fet sense encàrrec, possiblement, eh?
Bé, possiblement. De totes maneres, un matí sense apartar-nos del tema, del que deia el senyor Omar Riera, de la crisi de la premsa, i que s'ha de vendre més premsa, aviam. Jo, quan vaig a comprar el súper, em miro sempre la data de caducitat. La miro sempre. I si un producte està caducat, doncs no el compro. Llavors, per què tinc de pagar jo cada dematí uns diners per comprar un producte que està caducat?
Es refereix als diaris que publiquen segons què?
Sí, és que em publiquen tot això que posa aquests diaris, me'ls miro tots, aquí els tenim tots damunt de la taula.
Sí, sí,
i totes aquestes notícies, home, totes no, per exemple, hi ha aquella que no saps, no? Però totes, si les volia saber ahir a la tarda, ja les podia saber. Per tant, la premsa o es reinventa,
sí, sí.
O, evidentment, adiós, adiós, vull dir, que tanquin.
Seran les cròniques dels periodistes, l'única diferència hi ha un dia i l'altre, no? Perquè la informació ja la tens per la...
Ja la tens a internet de la nit abans.
Sí. Bé, senyors, sí, evidentment els diaris de paper estan jugant un rol diferent al de fa 50 o 60 anys, però el continuen jugant, perquè sí, sí. Potser l'anàlisi i l'opinió...
És producte caducat. Vas a comprar, vas al quiosco i estàs comprant algo que ja està caducat.
Però a l'hora de mirar les informacions amb més tranquil·litat, potser sí que sí, sí, té sí. Més sentit.
I no? A mi m'agrada el paper i que se m'embrutin els dits de tinta quan esmorzo.
Molt bé, senyor Pallarès. Bé, ara farem una pausa, però abans amb la Sara Cruz. Sara, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Recordem que en el tema de l'espionatge i bromes a part, doncs hi ha moltes qüestions que evidentment no són cap broma, i també parlarem del debat de política general a nivell espanyol que comença avui al Congrés dels Diputats i de la renúncia del Papa, si tenim temps.
Doncs sí, de moment la Policia Nacional analitzarà la mateixa seu de Método 3 a Barcelona la documentació confiscada a l'agència de detectius que hi ha al darrere de la presumpta xarxa d'espionatge de Catalunya. D'altra banda, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, va assegurar que el delicte el comet qui espia, encara que va afegir que en aquest cas sembla que és culpable qui espia i qui ho ordena. I com ja avançava, Ortega va denunciar ahir davant dels Mossos el suposat espionatge a què l'han sotmès. Com comentaves també, Rajoy s'estrena com a president en un debat de política general, afronta avui el seu primer debat de política com a president del govern espanyol. La crisi econòmica, el procés català i també la bomba de la corrupció podrien ser els grans protagonistes. També, com deies, parlarem, si ens dona temps, de la renúncia del Papa, que aquests dies, recordem, està fent exercicis espirituals durant tota aquesta setmana i va sol·licitar, recordem, diumenge passat, pregàries per ell pel proper pontífex en la seva primera aparició pública el diumenge després d'haver anunciat la seva renúncia.
Són uns dies de treva perquè el Papa està d'exercicis quaresmals, però segur que aquesta treva ens servirà per carregar piles de cara a la setmana vinent, i també ho comentarem avui amb els tertulians. Gràcies, Sara. Més notícies a les 9.
Fins ara.
Una pausa i continuem avui amb l'historiador Joan Pallarès, l'economista Josep Lluís Marriera i el periodista de Girona Josep Víctor Gai.
Ràdio Estel.
RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa. Si saps vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Muntaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa't al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
Ara a Hipercor, i només fins al 27 de febrer, tens un 20% de bonificació addicional en centenars de productes.
Ultramarins, productes frescos, drogueria i perfumeria, llar i temps lliure i fins i tot carrosseria i poricultura per bebès. Tot amb un 20% de bonificació addicional per bescanviar en les teves properes compres del 28 de febrer al 13 de març.
Hipercor, preu i per millor.
Conferències quaresmals a la Basílica de la Puríssima Concepció. La nova evangelització, propostes pràctiques. Diumenge 24 a les 7 de la tarda, La fe anunciada. Propostes d'una nova evangelització per cristians normals. Amb Andrea Brugnoli, fundador de les Sentinelles del Matí. A les 8, estona de silenci i vespre solemnes, i a 2:15, Eucaristia, servei de guarderia. Conferències quaresmals, organitzades per la Basílica de la Puríssima Concepció i obra d'exercicis parroquials, amb la col·laboració de la Delegació per la Vida Consagrada. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Tres quarts de nou, seguim amb la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel que compartim avui amb l'historiador Joan Pallarès, amb l'economista Josep Lluís Marriera i amb el periodista del Bisbat de Girona, Josep Víctor Gall. Bé, senyors, de la dimensió política que aquest cas d'espionatge dins la crida que fan molts dirigents a fer net contra la corrupció, com creuen que pot evolucionar? Perquè aquí el tema de les escoltes o dels espionatges no és nou. Hi ha precedents als últims 30-35 anys, malauradament, a la política catalana i espanyola.
Sí, hi ha precedents. El que passa és que aquí tot es tapa. I aquesta cosa doncs, també es tapa. I ara, per exemple, això està servint per tapar un senyor que es diu Bárcenas. I està servint per tapar... I, esclar, la gent són com els nens. El nen sempre juga amb l'últim joguet que li donen. Ara l'últim joguet que li han donat és aquest joguet dels espionatges. Ara la gent ja no parla ni dels sobres, ni parla del Bárcenas, ni parla de qualsevol altre cas de corrupció. Fins i tot l'Oriol Pujol n'ha sortit beneficiat ja, diguéssim, tot el que es parlava d'ell i de l'Oriol i els seus germans. Doncs bé, ja no se'n parla, ja ara la gent està centrada en el tema de l'espionatge. Bé, dintre de 3-4 dies sortirà una altra cosa i això de l'espionatge ja quedarà doncs, relegat en segon termini i bé, ja parlarem del que hi hagi en aquests moments.
De totes maneres, esclar, en aquests moments hi ha una situació en la que totes les institucions de l'Estat estan implicades en algun cas, no? És a dir, la màxima jefatura de l'Estat, sabem com està, la corona, la família de la corona,
el cas
de la família de la corona. Això és el primer, que és la notícia més important que tindria que sortir, potser, amb ordre d'importància, seguint un ordre jeràrquic. Després tenim el tema del senyor Barreda, aquest del PP,
que... Bárcenas, vol dir.
Bárcenas, perdó, sí, no estic dit malament. Perdó, ara m'he equivocat. Sí, el Bárcenas del PP. Clar, això és un altre tema molt important. Clar, ara sembla que l'últimes notícies ha sigut dels temes aquests dels espionatges i això, però bueno, això són coses més de menys importància. Però clar, això ara està tapant, d'alguna forma, sense voler una miqueta, el que en definitiva és més important, no? I bé, això és un efecte de que anar distraient una mica l'opinió pública, perquè, com tu deies, al final, pues, esclar, la gent es vagi oblidant dels temes. Però no, jo crec que aquí és molt important que d'una vegada per totes els partits polítics ja comencin a prendre nota de que aquí pues, es té que haver-hi una transparència. I això s'està dient i tots els partits ho diuen, però veurem com es posa en marxa aquesta situació.
Senyor Josep Víctor Gay.
Bé, jo crec que estic totalment d'acord en que el tema de l'espionatge tapa problemes molt més seriosos que té el país. I penso que els problemes seriosos són que, per exemple, ahir una empresa immobiliària, la segona de l'Estat, doncs va presentar això que ara no en volen dir suspensió de pagaments, no? Si diu un concurs de creditors.
Sí.
Un concurs, jo penso que vol dir concurs, a veure qui cobra primer.
Lo tomo a la deja.
No, vol dir qui cobra primer d'aquests creditors. Bé, una altra empresa importantíssima del país, i això... que afecta molt directament a Catalunya, que és una empresa, doncs, una superagència de viatges, també està en concurs d'acreditors. Això vol dir que hi ha centenars i milers de famílies que veuen perillar, si no l'han perdut ja, la seva feina. Aquests, em sembla a mi, que són els veritables problemes. És a dir, si sortim al carrer i preguntéssim als senyors i senyores que estan passant doncs, aquí a l'entorn de l'estació de Sants o aquí al centre a Girona, des d'on us parli, escolti, què li sembla això de l'espionatge? Ens diuen, no, escolti, aquesta pel·lícula no l'he vist. No? En canvi, escolti, la seva feina com va? Això sí que els interessa. Jo crec que realment estic d'acord en que aquest tema de l'espionatge tapa a nivell informatiu i d'actualitat des dels mitjans temes que interessen al govern que es tapin. I, però això no fa, em sembla a mi, no fa desaparèixer els veritables problemes del país, que és aquest, no? Que cada dia es destrueixen llocs de treball. Avui el senyor Mariano Rajoy ja ha filtrat que anunciarà unes mesures per donar feina als joves, etc. Però el fet és que en 48 hores dos grans empreses del país doncs estan fent això tan pintoresc que és el
concurs de creditors. Amb les conseqüències que això pot tenir, i això és el que ens interessa saber a tots, exacte, en forma de pèrdua de llocs de feina. Quanta gent se'n va al carrer? Això és el que és veritablement un drama, més enllà de les qüestions tècniques.
I la gent que perd la casa, i la gent que s'incinera perquè ha perdut tot el que tenia perquè li ha robat el banc.
Bé, senyors, anem, si els sembla, a altres temes. Recordem, amics oients, que la tertúlia avui la compartim amb l'economista Josep Lluís Marriera, amb l'historiador i col·laborador de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, Joan Pallarès, i amb el periodista del Bisbat de Girona, Josep Víctor Gai. Del debat de política general, ja s'hi han referit vostès una mica ara, què esperen avui? Un duel Rajoy-Rubalcaba, una discussió bizantina sobre la corrupció, o un debat interessant de mesures? Potser sóc massa ingenu preguntant això.
Home, el que és curiós és que s'estreni com a amb un debat el senyor president. No?
Un any i tres mesos un després tres mesos de guanyar després, les eleccions.
Autènticament ja, no sé, ara ja suposo que ja es deu trobar segur amb el seu lloc, ja deu haver aterrat, no? Home, serà curiós sentir-li la veu, però estic segur que una vegada més no ens dirà res.
Seran
és especialista en no dir res.
Pues, defensarà la gestió del govern, els altres la criticaran.
Ja, jo el que, si mirem una mica les dades macroeconòmiques, és que estàvem dient que la situació laboral cada vegada es va deteriorant cada cop més, i és evident. Però des d'un punt de vista de dades macroeconòmiques, el dèficit comercial que va haver-hi l'any passat, el 2012, va baixar un 33%, el dèficit comercial. Vol dir que és degut gràcies a les exportacions que s'estan produint. Per exemple, dades de l'IBEX ahir, va pujar un 40 i va arribar a 8.200 punts, i els bons de subhasta del Tresor es van col·locar més de 4.000 milions d'euros. Per tant, va ser un èxit. És a dir, que des de les dades macroeconòmiques, d'alguna forma, podem dir, bé, es comença a veure alguna cosa, o potser no estem en aquella situació de pressió que fa un any estàvem veient. El que passa que, esclar, la situació laboral esclar, sempre va molt més lenta, perquè, esclar, la macroeconomia és la que té que anar-se iniciant i la micro, d'alguna forma, va enrere. No? Jo penso que amb el debat d'avui, econòmicament, no es definirà, perquè el senyor Mariano Rajoy és una persona que sempre, com a bon gallec, se'n va sortint per la tangente i, d'alguna forma, econòmicament no veurem gaires coses clares. Per part de l'oposició, em dóna la sensació que diran a matar, però tampoc sense cap alternatives, perquè, és clar.
La realitat és que estem pitjor ara que fa un any i tres
mesos.
Clar,
perquè tothom, i fins i tot molta gent de la dreta, està en contra del PP, però dius, bueno, aleshores quina alternativa hi ha? Perquè, esclar, l'altre dia també el Sánchez Llibre d'Unió ja va plantejar un sistema econòmic que pot millorar el tema de l'IVA, que les empreses doncs, no tinguin que pagar l'IVA fins que hagin cobrat. Per exemple, això pot ser una millora. Però bé, hi ha pocs partits polítics que presentin alternatives econòmiques o millores.
Senyor Gai, alguna cosa més?
No, és la realitat. El senyor Rajoy, i se l'ha definit aquí perfectament, és gallego i exerceix de gallego. Aquí en aquest país tenim una llarga història de governants gallecs, i no em refereixo sinó a aquell senyor doncs, que va governar doncs, gairebé 40 anys sense ficar-se en política, segons recomanava, sinó abans, hi han grans polítics, i ho dic, grans polítics de la monarquia, per exemple, doncs, que eren gallecs. I, per tant, és molt difícil això, no? que s'arribi a definir, aprofitant-se, em sembla a mi, de que no hi ha una oposició seriosa. El PSOE encara no s'ha refet de la patacada electoral, diguem-ho clar. No saben, en aquest moment, no saben qui serà el seu candidat d'aquí 2 anys i escaig. Per tant, doncs, en aquest sentit, encara que doncs, l'esquerra més a l'esquerra, segur doncs, que serà molt dura, les seves posicions tampoc representen una alternativa seriosa a govern. I, per tant, en aquest sentit, el senyor Mariano Rajoy juga amb molt avantatge.
Veurem com és el discurs de Rajoy a partir de les 12, els debats amb l'oposició i les propostes de resolució que es puguin votar demà en aquest debat sobre l'estat de la nació, dit així oficialment, el debat de política general al Congrés.
De totes maneres, ja li vaticino que tindrà molta més audiència el Barça aquesta nit que no pas el debat de l'estat de la nació.
El Milan-Barça a 8:45, amb les últimes les últimes discussions de la jornada de debat. Això passa molt sovint, no és nou, em sembla, senyor Pallarès, oi? La competència televisiva.
Però fixeu-vos una cosa molt curiosa, que el cap jo recordo, no sé si s'ha recordat, tu segur que te'n recordes, quan hi va haver la revolució de los claveles a Portugal. I van dir, la primera dictadura que cau a Europa, Espanya va caure molt més.
Era l'any 74, mica abans de l'Espanyola.
Exactament. I aleshores van dir, bueno, ara la gent es dedicarà a la política i ja no diran a futbol. I es va produir una miqueta a Portugal, això. Va haver-hi una petita etapa en la que els camps de futbol, el Porto, el Benfica, etcètera, pues, va baixar. L'assistència als camps de futbol.
La gent es va interessar més per la política.
Es va interessar més a política, anaven als partits polítics i els clubs de futbol no feien la feina política, no? Bé, aquí a Espanya portem 35 anys de democràcia i em sembla que quasi la gent es preocupa més pel futbol que per la política, no?
També li deia, senyor Marriera, que hi ha hagut més interès per la política, en democràcia, afortunadament, però vaja,
però
no ha anul·lat el futbol, això.
No.
I això que s'ha de veure, que aquell gallego que va governar tant temps no li agradava el futbol.
Sí. Bé, sí, ens posava el Madrid a tota hora, no?
Exacte. No, i posava els partits, segons quins partits, i ja procuraven fer-los a caure en determinades dates.
Home, sempre la selecció jugava el 30 d'abril, la data anterior a l'1 de maig per evitar conflictes.
Bé, senyors, en 3 minuts que ens queden, unes pinzellades que ens puguin dir vostès, si volen comencem pel senyor Gai, que em sembla que no havia tingut ocasió de valorar la renúncia del Papa i de comentar-nos com veu el present i el futur de l'Església.
Bé, jo crec que un fet important és el precedent que això suposa, és a dir, a veure, sigui quin sigui el seu successor, si assoleix una determinada edat, esperem que visqui molts anys, no? el successor del Papa Benet, quan arribi en una edat, diguem-ne, que provecta, no? O sigui, 80 i molts.
Sí, com li ha passat ara a Benet.
Exacte. Tindrà, no sé si dir-ne, un referent moral per renunciar. Jo crec que aquesta és la gran aportació, una de les grans aportacions, que n'hi ha moltes més, i possiblement des del punt de vista teològic i doctrinal importants, però en la trajectòria de l'Església, del cap suprem de l'Església, del bisbe de Roma, aquesta renúncia, jo crec, que és una opinió personal, però em sembla que, doncs, que si vivim també nosaltres prou anys, veurem més renúncies. Em sembla a mi.
Obre un nou procediment que ja estava previst, però que no s'havia utilitzat en els últims 600 anys.
Perquè, si insisteixo, si el proper papa s'acosta als 90 anys, a ningú li sorprendria
que digués, també renunciés. Vaja,
em sembla a mi, aquesta és l'aportació.
Bé, doncs una opinió, més comentaris, senyor Marriera, per exemple.
Sí, jo quan he entrat he vist el diari aquí de Catalunya Cristiana que deia una renúncia històrica.
Sí,
jo
crec, el de la setmana passada concretament.
La definició. I em quedo amb ella.
Sí, sí, renúncia històrica.
És una renúncia històrica, això està clar. Vull dir que de tot fa molts anys i que per tant doncs, no s'havia produït mai. Jo crec que aquest papa, comparant-los una mica amb tots els altres papes que hi ha hagut, és de les persones que té el cap més ben amoblat, no? És una persona que, d'alguna forma, està molt, molt... un intel·lectual dintre de l'Església, no? I amb una força intel·lectual important. Per tant, ha demostrat també, en aquests moments difícils o que ja es troba amb dificultats físiques per tirar endavant, doncs ha demostrat també aquesta, la seva intel·ligència. I d'alguna forma obre la porta a noves situacions futures que, que poden ser.
No? Veurem si es produeixen o no, no necessàriament s'han de produir sempre.
Evidentment.
Sí, senyor Pallarès, última intervenció, breu.
Sí, molt bé. Jo amb les coses d'Església em preocupa més no tant el papa com les capelletes que hi ha.
Doncs suposo que refereix avui a possibles, a possibles pugnes o a possibles qüestions.
Que... Exacte, aquestes coses que...
Davant les quals el papa alerta constantment,
Però les capelletes és el que més em preocupa.
Doncs esperem que predomini, en tot cas, l'Església Unida, no?, i al servei del món.
Exacte, que és el que ha de ser.
Gràcies, Joan Pallarès, Josep Lluís Marriera i des de Girona, Josep Víctor Gai. Fins una propera ocasió tindrem ocasió de parlar del futur de l'Església, sens dubte. Bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia a tots.
Són les 9, ara mateix la Sara Cruz ens porta l'última hora informativa amb titulars, després tindrem el comentari de Josep Maria Carbonell i ens visitarà d'aquí a pocs minuts Maria Teresa Quintana, autora del llibre Intuïcions de cor, del cor, Pensaments vitals i positius, un llibre publicat per Claret amb diferents articles de reflexió sobre diferents qüestions del nostre temps. També tindrem l'Espai d'Art i Patrimoni amb Josep Martí Bonet i l'Espai Naturalment amb el doctor Miquel Pros. Això fins a les 10.
Hola, molt bon dia. Milers d'informes estan immobilitzats per la policia a l'agència Método 3 després de l'escorcoll d'ahir, però podrien no ser-hi tots. Segons informa avui TV3, responsables de l'agència de detectius haurien estat entrant i sortint de les oficines durant la setmana passada i se n'haurien endut informes i també altra documentació coincidint amb l'esclat del cas d'espionatge. Per cert, que els quatre detinguts podrien declarar avui mateix davant del jutge i, mentrestant, la policia afronta la revisió avui també de tota la documentació confiscada a l'agència de detectius. Més temes de l'actualitat d'avui. Mariano Rajoy afronta avui precisament el seu primer debat de política general com a president del govern espanyol. La crisi econòmica, el procés català i també la bomba de la corrupció podrien ser els grans protagonistes d'aquest primer debat. Recordem que avui fa un any i tres mesos que Rajoy va guanyar les eleccions per majoria absoluta. El president francès François Hollande ha confirmat el segrest d'una família francesa de 7 membres al Camerún. 3 adults i 4 menors van ser segrestats ahir al nord del país, molt a prop de la frontera amb Nigèria, quan feien turisme per la zona. França ha atribuït aquest segrest a la milícia islamista Boko Haram, formada a Mali, país on l'exèrcit, recordem, porta a terme una intervenció armada per ajudar el govern malià a recuperar el control del nord del territori a mans encara de grups islamistes. Un jove àrbitre de només 17 anys ha perdut la melsa ahir després de l'agressió que va patir per part d'un jugador en el transcurs d'un partit de regional entre els equips valencians de Mislata i Los Silos a Burjassot. El presumpte agressor de 27 anys i policia de professió, ha passat a disposició judicial. I acabem explicant-vos un apunt d'esport. Després d'arribar ahir al migdia a Milà, el Barça va fer l'últim entrenament també ahir a la tarda previ al duel de Champions contra el Milan d'aquesta nit. A la seva banda, el Màlaga haurà de remuntar la Rosaleda si vol passar als quarts de finals també de la Lliga de Campions, si és que els de Pellegrini van perdre ahir al camp del Porto per la mínima 1-0 en el partit d'anada. Fins aquí les notícies. Nosaltres tornem més informació quan siguin les 10 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Passen 3 minuts de les 9. El comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà de Josep Maria Carbonell, que és el degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i president de la Fundació Joan Maragall. Senyor Josep Maria Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia, Ignasi. Ha passat una mica més d'una setmana des de la notícia de la propera renúncia de Benet XVI el dia 28 de febrer i del proper conclave per escollir el successor de Pere. La notícia ha estat rebuda de manera positiva o molt positiva. el gest de Sant del Sant Pare ha estat valorat arreu del món com a lúcid, generós, valent i que obre una nova etapa a l'Església Catòlica. Diumenge passat, Benet XVI va demanar públicament que el nou conclave representi una nova possibilitat per reorientar l'acció de l'Església en el món. I en el bell mig d'aquest moment històric de l'Església, i tal com estava ja previst d'antuvi, el Sant Pare, els cardenals i les autoritats de la Cúria Romana s'han tancat des de diumenge a la tarda fins a dissabte vinent en el recés de la Quaresma. Desafiant el ritme frenètic dels periodistes a la recerca de conspiracions successòries o d'aquells grups eclesials amants dels passadissos del poder, els prohoms de la Cúria han estat convocats a meditar i resar. Durant aquesta setmana, el nom del cardenal Gianfranco Rabasi pren una notable importància. Ell és el director del recés i la persona que dictarà les conferències durant els exercicis. Ahir, el diari La Vanguardia recollia una breu referència als textos públics de les seves reflexions. Per a Rabasi, i cito, la meditació serveix per alliberar l'ànima de les coses quotidianes i també del fang del pecat, de la sorra de la banalitat, de les ortigues de les especulacions que, sobretot aquests dies, ocupen ininterrompudament els nostres sentits. Fi de la citació. Estic convençut que les meditacions espirituals del cardenal Rabasi poden inspirar el futur del proper conclave. Una trobada molt important de cara al futur de l'Església, que necessita, com demana Benet XVI, una certa reorientació per respondre a la nova situació derivada de la globalització, l'individualisme i el neoliberalisme imperants arreu del món. Una reorientació que hauria, al meu entendre, seguir l'aggiornamento començat per Joan XXIII fa 50 anys amb el Concili Vaticà II. Que tingueu un molt bon dia.
Ràdio Estel.
Fins que els drets de tots els pobles, entre els quals el dret a l'autodeterminació i a la independència, no siguin degudament reconeguts i honorats, no podrà existir-hi pau veritable i duradora. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Cada dimecres, al primer cafè, a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Nosaltres, els amants de la neu, declarem l'arribada d'un nou ordre en el que la neu ho domina tot. 210 quilòmetres esquiables, 118 pistes, 60% de neu garantida, 4 snowparks. Atreveix-te amb l'estació més gran del sud d'Europa. Benvingut a Gran Valira, Andorra. Benvingut al domini de la neu.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Intuïcions del cor, pensaments vitals i positius. Aquest és el títol d'un llibre que acaba de publicar Claret i que inclou un recull de pensaments que surten precisament del cor i que són fàcilment assumibles des del cor del qui els rep, però provoquen, segons l'autora, la identificació d'ella mateixa amb el lector pel fet de compartir experiències similars. Molts lectors pensen que serveixen aquests textos d'autoajuda i de reflexió. Són sentiments profunds i plens de tendresa, també amb dosis d'humor. Aquests textos han estat publicats en un mitjà local d'Arenys de Mar, on Maria Teresa Quintana col·laborava. Maria Teresa Quintana, que és filla d'Arenys de Mar, té 68 anys i ha fet carrera, per exemple, a l'Institut de Teatre i és llicenciada en Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona. Als anys 60 pertanyia als grups de la Nova Cançó, component les seves pròpies cançons, que cantava i tocava amb la guitarra. La seva visió polifacètica es va traduir també en la seva condició de professora d'anglès durant 20 anys a l'Escola Isabel de Villena de Barcelona. Després de les oposicions, Maria Teresa Quintana va treballar 20 anys a instituts públics d'ensenyament secundari. Es va jubilar a l'Institut de Valldemossa. És mare de dos fills, casada i actualment, per a la seva formació permanent, assisteix a cursos de diferents cosmovisions i espiritualitat en general. D'aquest llibre, recull d'articles publicats a Arenys, parlarem amb la mateixa autora, Maria Teresa Quintana, que ens acompanya en directe quan d'aquí a 4 minuts serà 9:15. Senyora Maria Teresa Quintana, molt bon dia, benvinguda.
Bon dia, hola.
Vostè és una dona polifacètica, artista, professora, escriptora... Com es definiria?
Esclar, depèn del moment de la vida, perquè els moments que jo estudiava a l'Institut del Teatre, el teatre era una cosa vital per mi. Però després he estat 40 anys fent de professora d'anglès. I aleshores em va interessar molt la docència. Els meus alumnes, encara en veig algun, em diuen que van aprendre prou anglès. I ara és una altra etapa de la meva vida, perquè fa anys que estic jubilada i em dedico a fer coses que m'interessen de veritat, com tu deies ara en el punt biogràfic. Faig bastants cursos, estudio, s'ha acabat de donar classes, ja ho he fet molts anys, Ara estudio i faig això, cosmovisions comparades, cursos bíblics a la Fundació Joan Maragall, faig diferents coses.
Aquest llibre inclou textos que, segons defineix el monjo de Montserrat, Manel Gasc, majordom i acònom del monestir de Montserrat, són com intuïcions, són reflexions, són relats.
Sí, a veure, com t'ho puc explicar? És que tinc idees, em venen això, intuïcions, sentiments, i aleshores em venen ganes d'escriure-les. I a poc les vaig madurant i les escric, i doncs Arenys van tenir l'idea de publicar-m'ho en una revista de molta divulgació i ara tinc un blog i n'ha anat sortint, ho envio molta gent per mail, però són realment coses meves, interiors, de la vida quotidiana, diríem.
Coses, però, que es poden compartir amb altres a partir de les nombroses informacions compartides que contenen i també de les interpel·lacions o dels suggeriments que al lector li donen. Per això s'ha publicat en format de llibre tradicional, oi?
Sí, perquè donat que jo estava en aquesta revista local d'Arenys de Mar, veient que tenia un públic tan extens, vaig pensar que havia d'escriure una mica de tot. No podia només escriure, per exemple, un dels articles és dialogant amb Déu, em sortia de l'ànima, fer una mica de diàleg amb la divinitat. Però després, a lo millor, m'encanta la merla quan canta l'estiu i dic petit homenatge a la merla. I a la gent que els agrada la merla s'identifiquen amb la merla. O el presseguer, que me'l van tallar, que era un jardí de sota del pis meu, i em va saber molt de greu i vaig poder connectar una mica amb tot el que representava el presseguer per mi, la natura. No sé, són... O, per exemple, n'hi ha un de còmic, que és que els mosquits ens van devorar un estiu, i vaig pensar, ara els hi dedicaré un escrit als mosquits, però sempre hi ha com una direcció més profunda i molt diversa. La gent al carrer em deien, ara hem llegit lo del mosquit, ens agrada molt. O sigui, molt divers.
Són relats, intuïcions i reflexions que es poden llegir d'una en una, per separat, un dia una, amb l'ordre que es vulgui, però també es poden llegir seguides en tot el llibre.
Sí, esclar, és un llibre que cada un és independent. Són curts, això també ho aviso, perquè també vaig veure que publicant en aquestes revistes de divulgació havien de ser curts, i era just un foli o un foli mig. I això segur que es llegia. I si m'engrescava i escrivia tres o quatre folis, ja es feia més feixuc. I vaig decidir fer-ho curt. Mm.
Avui parlem amb Maria Teresa Quintana, autora del llibre Intuïcions del cor, pensaments vitals i positius, editat recentment per Claret, amb diferents pensaments. L'element religiós hi és molt present en aquestes reflexions.
Sí, a veure.
De quina manera? Com ho definiria vostè?
Jo diria que sí que hi ha una espiritualitat profunda que sempre traspua, però mai connecto en aquests escrits ni amb el catolicisme ni amb hinduisme. Soc molt atenta, estic molt atenta a l'ecumenisme. M'interessen molt totes les altres religions i he fet cursos d'això, de religions comparades. Però traspua, jo diria que una espiritualitat més universal, més profunda, i no dirigida a una religió concreta, que a vegades, tot i que jo pertanyo, però tens més límits, no? I hi ha les coses dogmàtiques a vegades. I en canvi això és una cosa molt oberta. Jo quan escric sé que aniré a parar a lectors creients, a lectors no creients, ateus completament, agnòstics, tota mena de gent em llegeix i em diu, ens agrada llegir-te.
És com un atri dels gentils per escrit, sí. El que vostè fa. Vostè és cristiana, evidentment.
Sí, jo sóc cristiana.
I com a cristiana té molta relació amb gent de l'Església a casa nostra, per exemple, amb el mateix monjo de Montserrat,
sí,
Manel Gasc, que, autor del pròleg.
Sí, que l'estimo molt, sí.
I amb altres persones. No,
i sóc practicant catòlica, però després a vegades traspasso les barreres.
És oberta, el diàleg interreligiós.
Molt oberta, sí.
Bé, en tot cas, és un signe del nostre temps, no? Aquesta obertura després d'uns anys en què culturalment aquí a Catalunya i a Espanya no hem estat acostumats a la diversitat, oi?
I ara això sí que és, precisament, és molt enriquidor, penso, Perquè hem d'aprendre els uns dels altres. Allò que ens havien ensenyat de petits, que la nostra religió era l'única que portava la veritat. Clar, això hem descobert que cada cultura i cada país té la seva manera de pregar i de les seves litúrgies. Uh-huh. I, per tant, això és molt ampli.
Algun pensament que l'hagi satisfet especialment entre els que estan publicats en aquest llibre, senyora Maria Teresa Quintana?
Ai, aquesta pregunta no me l'he pensat.
Això de triar-ne un és complicat,
un,
no?
Perquè depèn molt del moment que l'escric, I, en canvi, no he volgut posar cap data, perquè les dates no m'agraden. És del moment i traspua allò que hi ha i se'n va. I un altre. I finalment tot ho tinc a dintre el cor, jo, Si ara m'ho mirés en detall el llibre, segurament potser sí que diria aquest.
Jo, per exemple, li suggereixo un molt espiritual, Dialogant amb Déu.
Sí,
un pensament...
aquest és un dels que anava a dir jo ara.
Miri, hem tingut
hem
el mateix
coincidit.
Pensament. És una manera de pregar doncs molt personal i molt peculiar, i d'alguna manera dibuixa una cosa que per Quaresma es predica molt, no? L'obertura del cor, no? En un paràgraf, per exemple, vostè diu, heu obert el cor i han sortit algunes inquietuds, però la pregària també és un espai per lliurar el que portem dintre, el que no entenem, les dificultats que van sorgint per manca de capacitat de comprensió, i vos ens escolteu i ens pacifiqueu, diu vostè, adreçant-se a Déu directament.
Sí, que és veritat, és el que penso i és el que faig. Però a vegades també em queixo, entens?
Clar.
O dic coses que penso.
On ets, senyor, també, no? Diem
on
moltes
ets,
vegades.
I què fem i com ho podem? Però sempre molta esperança, Això sí que t'ho puc dir. Sóc una dona d'esperança.
Doncs que aquesta esperança la puguin assumir molts dels que llegeixin aquest llibre. No sé si volia comentar alguna cosa més sobre
aquest llibre, a veure, sé que a la llibreria avui mateix encara no hi és, però hi seran demà les llibreries.
Per tant, està ben calent, encara.
Sí, ben calent. O sigui que a la Claret sí que el tenen, però les altres llibreries no.
A partir
de
demà.
Però el distribuïdor em va dir que a partir de demà. Després em deien lo de Sant Jordi, si volien assignar, que també m'agradaria, que tant ho faré a Barcelona com a Arenys de Mar, perquè Arenys la gent m'estima perquè m'ha llegit.
Vostè és més coneguda a Arenys, vaja.
Arenys moltíssim, és un poble. Doncs i també m'han demanat que signi Arenys i anirem molt de gust.
Doncs això serà per Sant Jordi. També recordem que a partir de demà es troba aquest llibre, Intuïcions del cor, pensaments vitals i positius. Podríem seguir tractant moltes qüestions que surten en aquest llibre, perquè realment sembla, pel que hem pogut llegir, que agafa molts vessants de la vida, molts, una mica com l'Evangeli, tot ho inclou. I, per exemple, quan parla vostè de la paciència, doncs cita la famosa frase de Teresa de Jesús, no? Que res no ens espanti, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada de falta, solo Dios basta. Doncs bé, amb aquesta esperança ens quedem.
Molt bé.
Moltes gràcies, Maria Teresa Quintana. Que vagi molt bé. Felicitats per aquest treball. Fins un altre. Bon dia.
Molt bé, bon dia. Gràcies.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns. Ho trobaràs tot. Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac.
Desitjaria, invito molt, 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 molt afectuosament a tots els diocesans que puguin a professar la nostra fe i per trobar-nos amb el nou pastor de l'Església Universal.
Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Quinzena del descans a Blancolor del Corte Inglés.
Fins a un 50% de descompte en una selecció de matalassos de les primeres marques.
Aconsegueix el millor descans per tu i per la teva butxaca.
I paga en un màxim de 12 mesos sense interessos.
Només al Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Un quart i mig de 10, tenim un dia més dos forfets pel primer de vosaltres, amics oients, que ens truqui a partir d'ara al 93-409-2772, 93-409-2772, és forfet per esquiar a Gran Valira, a Andorra, dos per cada persona que truqui. Si voleu dos forfets per aquests propers dies, per aquest hivern, el que queda de temporada, podeu trucar-nos al 93-409-2772. I avui a l'Espai d'Art i Patrimoni, que comencem ara mateix, parlarem de les renúncies de papes, de la història de les renúncies papals, després que hem conegut, com ja sabeu, la de Benet XVI, que és la primera en uns quants segles. Ara ho comentem amb Josep Maria Martí Bonet, que és canonge de la Catedral de Barcelona i delegat diocesà de Patrimoni Artístic. Doctor Martí Bonet, bon dia.
Bon dia.
És obligat aquests dies, naturalment, parlar de la renúncia del papa Benet XVI. Un apunt sobre com l'ha vist, l'ha sorprès?
No, a mi no m'ha sorprès perquè estic molt acostumat a explicar la història i, doncs, com demostro clarament, doncs hi ha 22 renúncies i, per tant, és bastant normal, podríem dir, especialment en l'època antiga i l'època medieval. Després, en l'època, podríem dir, contemporània, ja no és així. Encara que Napoleó volia fer renunciar al papa, però de fet no hi ha hagut d'aquestes renúncies sinó fins ara. Per tant, sí que és, podríem dir, normal en el sentit de que a l'època contemporània doncs, hi hagi una renúncia d'aquest tipus. Però em sembla que el bo és precisament arribar a la normalitat. Així com jo em poso el cas sempre. El papa doncs, cada dia doncs, rep doncs, la renúncia de diversos bisbes i ell va dient, doncs, segons el seu criteri, doncs, que continuïn o que sí, que renunciïn. Però això és cada dia, cada dia, cada dia, cada dia. Segur que ell es devia pensar en el seu interior i perquè jo, com a bisbe de Roma, perquè no puc fer-ho? Evidentment.
L'única això... diferència és que no ho ha de presentar ningú, ha de renunciar davant d'ell mateix.
Bueno, sí, això és evident, però escolta, en definitiva, em sembla que és la normalitat. O sigui, el bonic d'aquest gest del nostre papa ha sigut que tornés a la normalitat com qualsevol bisbe que es troba bé ara, després del Concili Vaticà II, perquè abans no, ara es troba bé de que renunciï.
Tot i que el papa sí que pot ser fins a la mort, això sí que també està contemplat, no? Pot
sí,
ser
home,
vitalíssim.
És evident.
No
és
té
evident.
Un límit d'entrada.
No, és la normalitat. Vull dir, és evident que com s'allarga tant la vida avui dia, doncs que hi pot haver-hi papes de què, per exemple...
Com ja o 13, de 92 anys.
Quasi va durar 100 anys, i el papa Gató doncs, va durar ben bé doncs, 110 anys. O sigui que bueno, és lògic que avui dia doncs, no tothom, al arribar a 90, 100 anys, doncs, té el cap clar. Mm-hmm. Aquest papa ha sigut amb això exemplar.
Una qüestió històrica concreta. Benet XVI és el 23è papa de la història que renuncia. Són 23 amb ell, els que han
Són
renunciat.
Són papes que han renunciat o que els han fet renunciar.
O sigui, en principi, que... però, es demana que sigui lliure la renúncia.
Sí, però a vegades doncs, no ha sigut així. Per exemple, hi ha el primer bloc de renúncia de papes en l'època antiga, de que eren doncs, papes que estaven en la persecució, doncs, i alguns doncs, en comptes de matar-los, els exiliaven. I l'exiliar-los, doncs, ell es trobava fora de Roma. I, per tant, per exemple, Sant Poncià doncs, diu, no, jo renuncio i que s'elegeixi un nou papa. Són aquests papes, podríem dir, de les persecucions, també de les heretgies, que hi ha algun cisma, el tema dels cismes moltes vegades doncs, perquè hi hagi pau, doncs, les dues bandes renuncien. I després hi ha, en l'època medieval, que ja són molt nombrosos, les dimissions o renúncies que existeixen. I en aquest temps sí que existeix aquesta cosa. Per què? Perquè en les famílies de Roma... El papa era el rei pràcticament de Roma, dels estats pontificis, i per tant era un poder doncs, fàctic i real. I per tant hi havia moltes famílies que desitjaven de que els seus fills, que eren cardenals, doncs, esdevinguessin papes. I per tant doncs, hi havia molt desenganys quan no sortia una família i sortia l'altra, en canvi. I això feia que moltes vegades en aquella època, per desgràcia, doncs, hi haguessin aquestes lluites i algunes vegades els feien dimitir. Uh-huh. I després existeixen un altre grup dels papes que procedeixen de l'època dels emperadors utinians, o sigui, alemanys, això en el segle X. Aquests emperadors tenien molt bon interès a l'Església, desitjaven que hi hagués una autèntica reforma a l'Església, però, esclar, potser eren exagerats. Quan veien que un papa no seguia la reforma de l'Església, simplement el dimitien. I, per tant, doncs el papa tenia de renunciar. I, per tant, són aquests tres o quatre blocs de renúncies. La primera, les persecucions. Uh-huh. La segona, les heretgies. La tercera, podríem dir, doncs,
els
emperadors. I també hi ha les famílies romanes. I, per últim, també... tot el tema dels antipapes, o sigui, el tema dels cismes.
Llavors, aquesta és una cinquena. Renuncia perquè no tinc forces en llibertat i perquè
sí.
Ha arribat a una edat i a una maduresa...
Sí, sí, es posa com a semblança al cas de Celestí V.
Celestí V és un dels últims que van renunciar, concretament l'antepenúltim, comptant Benet XVI, l'any 1294. Després va renunciar Gregori XII, que és l'últim que havia renunciat.
Aquest renuncia perquè ell mateix se'n dona compte que no serveix. No perquè no tingui forces, és que no serveix. Un senyor que suposa que tenia Alzheimer o alguna cosa d'així no se'n recordava. I anaven allà doncs, i feien nomenaments i no se'n recordava els que havia fet el dematí i la tarda, no se'n recordava. I tot
una
plegat,
limitació que ell va saber veure.
Clar, ell se'n va donar compte i va ser curiós perquè va fer una butlla dient els papes poden dimitir. O sigui, existeix una butlla papal de Celestí V, que és Sant Celestí, Celestí V, que diu que el papa... Ara, va ser dramàtic la seva dimissió, perquè després no es van entendre amb el papa que va sortir, que va ser Bonifaci VIII. I de tal manera que inclús el van tinguer d'empresonar. Molt curiós.
Déu-n'hi-do. Va ser fa 719 anys, quan Celestí V va renunciar, una renúncia que va ser sonada, com també ho està sent la de Benet XVI en un altre nivell.
Ara, evidentment, que ens ha donat un gran exemple, un molt gran exemple, aquest papa, perquè ha fet això, i clarament, en tota normalitat, no tinc forces, ja se m'han acabat, i està molt bé.
Avui acabem, doctor Martí Bonet, recomanant als nostres oients visitar la web radioestel.cat, on hem publicat l'estudi que vostè ha fet sobre les renúncies del papa, a la banda dreta de la web, www.radioestel.cat. Amics oients, allà teniu un document sobre renúncies papals escrit per Josep Maria Martí Bonet i que reproduïm. Podeu baixar-vos el document del que és l'explicació de les renúncies als papes al llarg de la història.
Sí, gràcies. És una cosa curiosa que ho vaig llançar amb tota senzillesa i veig que hi ha pàgines i pàgines a internet que parlen d'això dels 22 o 23 papes que han renunciat.
Parlarem més d'aquesta notícia en propers dies. Gràcies, doctor Martí Bonet. Bon dia.
Bon dia a tots plegats.
Ràdio Estel.
L'actualitat que més t'interessa, en el moment que més t'interessa. Connecta cada dia amb radioestel.cat i no perdis el fil de la nostra informació. www.radioestel.cat, el teu punt de trobada.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, renúncia històrica. Benet XVI tanca el seu pontificat amb una nova lliçó d'humilitat. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Bon menjar.
Un ambient tranquil.
I plats exquisits de sempre.
Com els canelons, els espinacs, les faves de la catalana.
Peix fresc i rostits de carn com els peus de porc, la cua de bou, la galta de vedella.
I de postres, macedònia de fruita natural, crema catalana, mel i mató i molt més.
És el restaurant Casa Agustí, al carrer Vergara 5 de Barcelona.
Bons plats que no us faran mal a la butxaca.
Més de 77 anys, generant confiança.
Reserves al 93 301 97 45.
Casa Agustí, l'autèntica cuina.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas. Per una vida més natural.
Thank you.
Passen 3 minuts de 2:15. Comencem l'espai naturalment Doctor Pros, la cita amb la medicina natural que compartim amb tots vosaltres, amics oients. Us animem a quedar-vos aquesta estona fins a les 10 amb la col·laboració de Veritas, la cadena de 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació de producció ecològica. Veritas promou una alimentació més saludable perquè mengem millor avui i ens trobem millor demà. I sobre Veritas ens parla uns breus instants, com cada dimecres, Eva, des de Veritas, Eva Vilamajor. Hola, bon dia.
Bon dia, Ignasi, aquí estic.
Aquí estàs, com cada dimecres.
Com cada dimecres.
Fidel a la cita, avui per parlar de cosmètics.
Doncs sí, avui us vull parlar de cosmètica. I he de reconèixer que jo sóc la primera que no li donava la importància que crec que té. M'explicaré. Oi que tots estem d'acord que l'alimentació és una font clara d'exposició als productes químics que poden haver-se afegit en el seu procés de fabricació de producció? És a dir, quan ingerim un aliment, també estem exposant el nostre cos a la ingesta d'aquests tipus de productes químics. Doncs, què us sembla si jo us dic que la pell és capaç d'absorbir un 60% de les substàncies amb les que entra en contacte? És evident que la pell també és una altra font claríssima d'exposició a tot tipus de productes químics. I quan parlo de cosmètica, vull dir xampús, gels de bany, cremes hidratants, maquillatge, protector solar, productes que tenim a casa, que els utilitzem diàriament, quotidians, habituals, i jo crec que poques vegades ens hem parat a pensar de què estan fets i què contenen. Fixeu-vos, la cosmètica ecològica s'elabora amb ingredients naturals. De fet, perquè s'atorgui la certificació, un mínim d'un 95% dels ingredients que han de procedir de l'agricultura ecològica. Això vol dir que no poden tenir ni fungicides, herbicides, etc. en el seu cultiu. La cosmètica ecològica no conté parabens, que són uns ingredients sintètics derivats del petroli, ni colorants sintètics. I, a més, què podem notar? Doncs que potser els aromes no són tan intensos o que els xampús no fan tanta escuma, però això és degut precisament a que no s'utilitzen derivats del petroli, que són típics de la cosmètica convencional. Finalment, dir-vos que la cosmètica ecològica no es testa en animals. I, per tant, avui, aquest dimecres, us recomano l'ús de cosmètica ecològica, perquè és evident que tots aquells ingredients i tots aquells productes que procedeixen o que s'extreuen directament de les plantes s'assimilen molt millor pel nostre cos a través de la nostra pell.
Moltes gràcies, Eva Vilamajor, per haver-nos
acompanyat. Gràcies a vosaltres.
Cada dimecres des de Veritas. Salutacions. Fins dimecres vinent.
Fins dimecres que ve.
I ara entrem en matèria avui perquè parlarem d'herboristeries, d'herbularis. Ens acompanya Llorenç Teixa, que és herbolari, responsable de les herboristeries Manantial de la Salut. Senyor Teixa, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Llorenç Teixa ens acompanya, com sempre, amb el doctor Miquel Pros, metge especialitzat en medicina natural. Hola, bon dia, doctor Pros.
Bon dia, Ignasi.
Doncs justifiqui avui la presència del senyor Llorenç Teixa, perquè ens pot explicar moltes coses.
Bueno, escolta, ara hem tingut aquí una xerradeta abans d'entrar, que ja ha estat una autèntica delícia. No sé si podrem...
traslladar-la als oients en la seva totalitat.
Però, i començar dient que, vaja, jo coneixia molt els seus sogres, degut a que el meu pare ha estat un gran client del Manantial de la Salut. Jo penso que ell ha viscut, i sempre ho he explicat, doncs molts anys gràcies a la medicina natural, i en bona part jo recordo que era petitó, i quan se li acabaven les herbes hepàtiques venia allà al carrer Mercaders a buscar-vos, que hi havia una cua, una cosa increïble. És a dir, que les herbes remeieres han estat sempre molt presents a casa, i per tant, doncs, Llorenç, agrair-te, ja dic, amb els teus sogres hi havia una relació fantàstica. Sí. Vull dir, a mi m'estimaven com un fill, perquè venien allà i de seguida, el Miquel, i llavors jo era un xavalet, no? I mira, aquí tenim avui a Llorenç.
Què ofereix una herboristeria, senyor Llorenç Teixa?
Una herboristeria ofereix plantes medicinals, plantes aromàtiques, plantes culinàries, i sobretot vol oferir informació certa, veraç, sense exageracions, sense tòpics, informació. Això és el que vol fer l'herboristeria i el que fem nosaltres des de les nostres herboristeries.
Per tant, no només venda de productes, sinó també disponibilitat de cara al client per parlar-li de tot allò que vulgui saber, no?, sobre les herbes i les seves propietats.
Exactament, això és el que volem fer, això.
Nosaltres a la consulta tenim diferents fórmules, formulacions, que clar, nosaltres no venem, evidentment. I llavors doncs, li donem un full i miri, vagi vostè en el manantial de la salut, perquè és la botiga, els herbolaris que nosaltres tenim de referència. I a mi m'agrada molt, Llorenç, una infusió, i tothom està molt content, que és una infusió digestiva, que diem, jo li dic la infusió quatre vents, no?
Quatre vents, sí.
Sí, que és, no sé...
És de fonoll, d'anís verd, de comí, de cilantro...
Exacte, que té un sabor molt, molt agradable, perquè la gent, al fons, també busquen aquest sabor agradable. Sí. Jo no sé si tens alguna altra fórmula que... Perquè parlàvem abans d'aquesta influència que tu has dit, que dels immigrants, no? Que sembla ser que els immigrants d'alguna forma han millorat o han ajudat a incrementar la clientela. Com...
Sí, l'herbolari és una persona molt prudent per la seva circumstància, per la situació, moltes vegades perquè ens han volgut donar als anys 70 i 80 com una miqueta al marge de la llei, una mica il·legals, una mica una gent rara. Actualment estem molt ben reconeguts, però va durar uns anys que no. Busquem seguretat i busquem plantes del nostre entorn, plantes que coneixem molt bé, plantes que fa anys que utilitzem. Per desgràcia, una planta no es pot patentar, i llavors un centre d'investigació, si no pot patentar-la, no gasta milions a investigar. I ens basem moltes vegades pues, això, en la informació dels avis, dels besavis, de les persones d'abans. I busquem plantes del nostre entorn. Amb els immigrants ens han explicat les seves plantes d'allà, ens han fet arribar. Actualment les distàncies no són massa grans. Avui portar una planta d'Alemanya són 24 hores, o buscar una informació a Sud-àfrica, pues res, és un posar-te per internet i prou. Llavors, ens ha ajudat a conèixer les plantes del seu entorn i moltes ens arriben aquí ja. Jo els estimo agraït, els immigrants, perquè m'han ensenyat moltes coses.
Però no obstant, Llorenç, jo també sé que tu, molts alcaldes d'aquí de Catalunya t'han trucat per donar xerrades, perquè és una de les coses que jo critico. Dic que els pagesos, en aquests moments que es queixen de la seva situació, doncs no deixa de ser lamentable que es dediquin, per exemple, a plantar blat de moro, a més transgènic, que necessites milions de litros d'aigua, litros que normalment són litros que venen de les depuradores, vol dir que altament amb una càrrega de nitrats brutal. Aquests nitrats penetren en el subsol el que fa és pol·lucionar totes les aigües freàtiques, aigües que després ens bevem nosaltres. I llavors ara tu m'explicaves que precisament seria molt més rendible doncs, transformar un camp de blat de moro en un camp de farigoles, no? I per tant, crec que les condicions, precisament, tu m'explicaves, climatològiques del nostre país, són òptimes.
Actualment, a nivell europeu, el consum de plantes ha pujat moltíssim i hi ha molt interès, i en aquests moments falta producció, i sobretot perquè no s'agotin les plantes silvestres, no ens les carreguem. Jo sempre dic que quan collim una planta ens hem d'assegurar que l'any que ve torni a sortir. Això és fonamental. Llavors jo he anat a fer moltes xerrades a pagesos del Prepirineu, que tenien 10 vaques, un camp allà per fer farratge, i per explicar-los que podien canviar aquell camp perquè no es tornés sec, no és incultivable, amb plantes aromàtiques i medicinals. És un mercat potencial molt bo, estem en un clima extraordinari. Les nostres plantes són de les millors del mercat. Avui jo puc dir que la millor farigola del món és la quina creix i es cultiva per la part d'Aragó, part de Terol, etcètera, etcètera. I avui hi ha molts pagesos que estan fent aquests canvis.
Sobre herbes remeieres, sobre arboristeries, podeu parlar, amics oients, també vosaltres, si voleu dir la vostra, podeu trucar-nos, teniu temps per fer-ho. A partir d'ara us animem a trucar-nos al 93-409-2772, 93-409-2772. Més coses, doctor Pros.
No, que ara també me ve la memòria, Llorenç, el doctor Gimeno, que va estar una referència, no?, en el nostre país, el doctor Gimeno, Honorio Gimeno, que ell tenia consulta en el carrer Bruc, en els estudiants de medicina, doncs recordo que l'Associació Vegetariana aquí a Barcelona ens feia unes conferències.
Jo l'havia acompanyat moltes vegades.
Un personatge fantàstic. I ell era un gran amant de les plantes medicinals i tenia formulacions, herbes...
Les tenim totes encara, les tenim totes.
I una de les que jo mantinc, i a més també envio molta gent a buscar, és pels banys astringents.
Sí, sí, sí.
Jo no sé si aquí em podries ajudar una mica. Jo, quan tenim un pacient amb problemes d'hemorroides, amb una fístula anal,
sí,
clar, és evident que la gent doncs busca solucions ràpides, però com que tampoc, a pesar d'aquestes solucions ràpides, no hi ha un efecte a la curta o a la llarga, acabem amb aquests banys astringents.
Molt eficaços, molt eficaços.
Sí, eh? I que llavors la gent, bueno, tu els hi dones la fórmula o els hi dono jo i llavors es posen o sigui, fan aquesta barreja, s'han de posar amb un...
aigua taviona, un bidet, 20
sí,
minutets.
20 minuts. Tu tens experiències amb fístules?
Moltíssimes, moltíssimes.
Sí?
I persones que m'han vingut a donar les gràcies. M'ha vingut, escolti, vull solucionar el problema.
Desapareixen totalment?
Com ho recomaneu, això?
Fístules, hemorroides, qualsevol cosa. Nosaltres fem 6 cullerades d'una barreja de plantes desinflamants i astringents. La més important és el milenrama, el plantatge, les fulles de noguera, etc., el camomilla de maó. Fer-ho bullir uns 5 minutets, colar aquests 2 litres al bidet, afegir-hi 2 litres més d'aigua, perquè hi ha aquella tabió, i un bany de 20 minutets. Si és constant i es fa cada dia, solventa els problemes quasi al 100%. Si, a més, es vigila l'alimentació, una persona que té hemorroides, té que vigilar el lavabo, no fer esforços, i evitar els picants, els excitants, tot això. Això és important, l'alimentació també.
Algun altre bany ens podria recordar? És a dir, jo dic, perquè aquest del doctor Jiménez, els banys astringents, és una referència, no? Però hi ha altres tipus de banys, perquè clar, ara, no sé jo, hi ha cases comercials que et venen, doncs, no sé, un bany doncs, de lavandes per
relaxar
o banys de romaní. Això també es pot fer amb la planta medicinal? És a dir,
també. Jo sempre dic que les plantes medicinals són molt eficaces si es compleixen 3 condicions. La primera, buscar la planta adequada. Buscar la forma o la part de la planta adequada, i tercera, tindre paciència. Les plantes són lentes, requereixen temps. Si jo avui tinc un dolor terrible, m'ho vull treure a mitja hora, no, vés a la farmàcia i busca un calmant. La planta no dona aquesta solució ràpida, però a la llarga les plantes són sempre eficaces si s'utilitzen bé i adequadament.
Quines són les malalties que més es beneficien de les vostres plantes, és a dir, o quines, posem altres, l'altra pregunta que et faria, quines són les herbes que més es venen a les teves botigues?
A veure, avui, a nivell inclús d'Europa, potser les dues plantes que més es venen, perquè estan més documentades i tal, són la ginkgo biloba i l'equinàcea. Però a nivell nostre, les plantes digestives, les plantes per refredats, possiblement digestives, refredats i diurètiques són les que més es venen. I és més, actualment hi ha molts metges que a mi em truquen demanant informació per plantes, perquè en tinc una experiència molt positiva. Jo fa pocs dies em trucava un oncòleg i em deia, escolti, doni'm informació que m'interessa. Una persona que li havien fet una quimio a els pulmons i li havia quedat resseca la boca en plena de llagues, no podia tragar, la faringe, conseqüència de la quimio que li van haver de fer. Perquè aquesta persona li va donar una infusió emolient de plantes com la malva, el malví, llantent, que porten molt de mucílag, les anava prenent a glopets, un glopet cada mitja hora, i en 3 dies van trobar una calma terrible. I el doctor es va interessar per aquestes plantes perquè li van anar molt bé aquella senyora.
És a dir, ja que parlem d'oncologia, hi han formulacions que poden ajudar a millorar doncs, els efectes secundaris de la quimio i de la ràdio, per exemple, de la radioteràpia?
Sobretot de la quimio, sí. Persones que no toleren la quimio, tenen problemes. Jo us dono infusions de civada, d'avena.
Ah, també?
Civada.
Civada verda?
Civada, cua de cavall, i això fa que la toleri més bé.
Escolta, aquesta civada, per exemple, aquesta civada que estàs parlant, que això m'interessa moltíssim, sí, és producció nacional o ve de fora?
No, és producció nostra. Jo tinc un pagès que me la cultiva per mi, només per mi. Jo li pego un preu...
Ja m'interessa molt.
Està parlant vostè, senyor Teixa, amb el gran defensor de la, civada a Catalunya i Espanya.
Sí, senyor, sí.
Escolta, doncs ja em pots enviar una mostra ràpidament.
No, sí, sense tractar, amb tota la pell.
Sí, sí. Però llavors què feu, la tija abans de que faci gra? La tija verda?
No, el gra.
Ah, el gra, estàs parlant del gra.
El gra, sí.
A veure, explica'ns-ho bé, això, aviam.
Jo els agafo una cullerada de cibada, una cullerada de cua de cavall i una cullerada d'ungla de gat. Això li faig bullir amb un litre d'aigua, que bulli uns 10 minutets, i s'ho van prenent. I fa que no tingui tant... Vull dir, que toleri més bé la quimio, i no té cap interacció amb la quimio, ni cap problema.
Senyor Llorenç Teixa, herbolari, responsable de les herboristeries Manantial de la Salut, s'estan descobrint noves propietats i noves aplicacions de les herbes per a la salut? Hi ha feina que es va fent, encara?
Cada dia. Mira, pensa que els grans centres d'investigació fa 15 anys, 10 anys, es basaven bàsicament en la química del carbono per investigar. Actualment, els millors tècnics els envien a la selva amazònica o a l'Àfrica negra per rascar d'una pell d'una fruita o d'una escorça d'un arbre o d'una pell d'una arrel. Què troben? Això és la investigació que s'està fent avui als grans centres d'investigació. Estem buscant el que abans buscàvem al món químic, ara al món natural.
Jo crec que quan hi va haver aquesta... Tu has citat que en els anys 80 hi va haver una mica una davallada perquè sembla ser que la indústria farmacèutica perillava una mica. És a dir, precisament, la gran presència de l'herba remeiera doncs, va fer trontollar perquè, esclar, la indústria farmacèutica el que li interessava és que la gent anessin a buscar l'aspirina de turno, no? El medicament de síntesi.
La medicació química.
Sí. I llavors va imposar unes normes perquè, clar, per exemple, davant d'una farigola, una herba de Sant Joan, que és una de les herbes, jo crec que suposo que aquesta també surt de molta freqüència, no? És la herba de l'alegria, és a dir, avui que hi ha aquest pessimisme i em sembla que tots s'hauria de veure l'herba de Sant Joan amb porró, no? No, què et sembla? O és que dic algun disbarat?
No. Doncs... una planta equilibrant. Si estàs molt baix de tot, anima, i si estàs molt alterat, tranquil·litza.
Exacte, és a dir...
L'equilibri sempre és important.
Doncs, trobar l'equilibri, sí senyor.
Jo recordo que això, precisament, dels anys 80 coincideix en aquesta... jo estava estudiant a Alemanya i el Prozac no havia aconseguit fer forat. Els alemans no havien pres mai Prozac i, en canvi, prenien l'herba de Sant Joan. Però llavors van sortir unes lleis perquè, clar, l'herba de Sant Joan té... com, és igual, una farigola, una lavanda, una lavandina o qualsevol planta, el ginkgo biloba, no? Són tants els principis actius de la planta que la indústria farmacèutica diu, escolti, demostri'm vostè, l'herba de Sant Joan, quin és el principi actiu que té una acció antidepressiva. Pues m'heu fotut, perquè, clar, la planta actua com un tòtem, és a dir, no actua només la hipericina o la hiperforina, és la sinergia. És com si ara, quan parlem de l'aigua de mar, que té aquesta acció mucolítica sobre els bocs, allò que diuen les mares, diu, escolti, jo ja ho fem, això, ja rentem el nen el nas amb aigua de mar, o amb suero fisiològic, em diuen. Clar, el suero fisiològic és clor i sodi, clorur sòdic, no? No té res a veure, és a dir, l'aigua de mar actua amb una sinergia, que són tots els elements de la taula periòdica, i això fa que té unes característiques, doncs, altament terapèutiques. Amb l'herba de Sant Joan passaria exactament igual, és a dir, que és la hipericina o la hiperforina. I així podríem parlar, doncs, és igual, del ginkgo biloba, de l'echinàcia, no? Que, per cert, les echinàcies que has parlat i el ginkgo biloba, l'echinàcia ve de fora o ve d'aquí? També tenim... Perquè hi ha una altra cosa, hi ha moltes plantes que és com l'àguila real, estan protegides, i això passaria, per exemple, amb l'àrnica, no? És així o no? Sí, que està prohibit agafar àrnica en el camp.
És una planta protegida.
Però per què? Perquè n'hi ha molt poca.
N'hi ha poca. A veure, també a Espanya ens falta arreglar la legislació i aclarir les coses.
Ai, ens falten tantes coses.
Que hi hagi... Sí. Que hi hagi, es pot aprofitar molt les plantes silvestres. Per exemple, la farigola, que ara aviat brotarà d'aquí un temps, si la tallem bé, ens assegura que l'any que ve torni a brotar. Si no la tallem, s'asseca i llavors pot ser un perill de posar-se a foc. Llavors, és bo recollir... Ara, sempre recollir-les bé. Hi hauria d'haver recol·lectors amb un carnet que sàpiguen el que fan. I això no hi és. A França, en canvi, està ben regulat. Nosaltres collim genciana, arrel de genciana, a França, al Pirineu francès, anem allà, contractem amb un ajuntament l'explotació d'aquella muntanya, hi ha unes normes, de cada metro tenim que deixar, cada metro quadrat tenim que deixar tres plantes, cada cinc anys tenim que repoblar, etc. I, en canvi, aquí a Espanya no es fa això. I fora important perquè la producció de plantes silvestres és molt important i no l'aprofitem gens.
Tu has explicat una cosa, que Ignasi, que jo crec que és importantíssim, que tens o estàs desenvolupant un projecte, que a mi també m'agradaria això, fer-ho per Solius. O sigui, m'encantaria, Llorenç, que un dia em poguessis assessorar i veure, no sé, allà al voltant de casa meva si puc plantar doncs farigoles, que de fet creixen de forma espontània, no? I romanís. Però tu ho estàs fent de cara a les escoles. Explica'ns això.
Jo sóc fill d'un poble de l'Alta Segarra, de Montpalau, de la província de Lleida, i tinc la meva casa Pallaral, i tinc un camp allà, i estic fent una plantació, un jardí botànic, de les plantes autòctones d'allà, perquè els pagesos sàpiguen que existeixen, perquè es poden plantar allà, i jo porto gent de Barcelona, casals d'avis, estudiants de l'institut que estan molt interessats perquè coneixin les plantes, la seva història, com se destilen, etcètera, etcètera.
Els nens han de passar per aquí, les escoles, sí.
Hi ha tot un projecte educatiu,
Això hauria de ser una assignatura obligatòria.
Bé, tenim una trucada, perdoni, doctor Pros, i perdoni, senyor Llorenç Teixa, ens truca Maria de Barberà del Vallès. Hola, bon dia.
Bon dia.
Digui'ns.
Jo voldria fer-li una pregunta a aquest doctor.
El doctor Teixa?
Sí.
Sí, digui'ns.
Miri, sisplau. Miri, sap què? Vaig a baixar la ràdio perquè em comunica.
Endavant, doncs. Sí, sí, doncs mentre...
Aclarim, Ignasi, que el Llorenç no és doctor.
No és doctor, ho aclarim.
Sóc carbolari.
Ens hem imaginat que quan deia aquest doctor es referia al que ens visita, no a l'habitual com és el doctor Pros. Sí, digui'ns, senyora Maria de Barberà.
La servidora estic afectada d'epigastrio i con sensació de nudo en l'estómago i dolor espasmàtico. Tinc aquestes coses produïdes pels nervis, per l'ansietat i el sofriment.
Concentració de nus a l'estómac i dolor espasmàtic.
Expectació, epigastrio i concentració de nudo en l'estómago. Uh-huh. I dolor espàstico.
Espàstic, sí.
Aviam quines herbes m'aconsellaria, sisplau.
Miri, herbes, abans ho comentàvem, carminatives i digestives i antiespasmòdiques, la Maria Lluïsa, per exemple, el puniol, l'anís verd, el comí, la melissa, que és una planta relaxant, la flor de taronger, aquest tipus de plantes després de dinar, després de menjar, li anirien bé.
Llorenç, i que la Maria vingui a casa teva a buscar-les, és a dir, que no s'entretingui a anar-les a buscar por ahí, sí, que vagi al manantial de la salut. I jo afegiria a Maria que per sopar...
Un moment, sisplau, que no el sento.
Ai, la mare del Dano.
Doncs, miri, no es preocupi, senyora Maria, ens escolta a través de la ràdio, eh?
Ah, perfecte.
Gràcies i bon dia. Adéu-siau. Bon dia. Doncs a través de la ràdio ens escoltarà. Ha recomanat el senyor Llorenç Teixa algunes herbes, entre elles la Maria Lluïsa o altres, però també hem de dir que Manantial de la Salut són unes arboristeries presents a diferents llocs de Catalunya. Ens pot donar alguna informació que pugui ajudar els oients a trobar-les, senyor Teixa?
Nosaltres estem aquí a Barcelona, per al voltant, per Sabadell, a Terrassa, però vaja, aquestes plantes les pot trobar a qualsevol arboristeria. Són plantes molt, molt clàssiques de tota la vida, vull dir. Mm-hmm.
Doncs molt bé, queda recomanat a la seva o a qualsevol altra.
No, que jo volia afegir, Maria, que a l'hora de sopar, si vostè sopa una crema de civada, flocs de civada, i llavors fa una sopeta, que és el que fa la majoria dels oients que ens escolten habitualment, perquè ja coneixen...
La meva dona sempre s'ho posa.
Sí, és una fanàtica...
La fan del doctor Pros i de les...
I de la civada. Molt bé, gràcies.
Avui descobreixo. Doncs, i amb això, Maria, i si no se n'en surt, que em truqui. Clar, si no se'n surt, i això és un tema que està resolt. És
sí, que... recordem que el doctor Pros té la seva consulta al carrer Muntaner i el telèfon és el 93-212-1504, 93-212-1504, al carrer Muntaner, a la part alta, a prop de la plaça Bonanova, allà hi ha la consulta, i des d'allà es pot donar qualsevol informació sobre visites o també sobre alguns consells que els oients puguin rebre. També a Solius, doctor Pros, vostè ho ha esmentat abans, té aquestes visites els dissabtes, oi?
Bueno, el dissabte, perquè Solius és un entorn que a mi m'agrada molt i, esclar, no és el mateix estar fent un tractament doncs, entre quatre parets que fer-ho doncs,
en el camp.
Exacte, i els ocellets... i sentir doncs, la natura, no? Perquè la natura també es pot sentir.
Doncs ho hem de deixar, però li agraïm molt al senyor Llorenç Teixa, arbolari, responsable de les arboristeries Manantial de la Salut, que ens hagi acompanyat. Vol donar algun consell molt ràpid per acabar, senyor Feixa?
No, jo Teixa. Encantat d'estar amb vosaltres aquí. Jo sí que els dic a tothom que les plantes val la pena conèixer-les. I un consell, que es prenguin cada matí un vas d'aigua de farigola.
un vas d'aigua de farigola. Per tant, aigua de farigola o infusió de farigola?
Sí, la farigola sempre té infusionar, mai bullir-la, si no s'evapora el seu oli essencial.
Deixa'm preguntar-te, la farigola amb rama o la farigola ja directament amb pols a la fulla, allò tan petitó?
És igual, l'oli essencial està amb la flor, amb la flor i la fulla.
Gràcies novament, doctor Miquel Pros i senyor Llorenç Teixe. Fins la propera, bon dia.
Vale, gràcies.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural. Ràdio Estel. Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Ara fins al 27 de febrer trobaràs les millors ofertes a Hipercor.
Ofertes com aquesta? Emporta't 6 litres de llet Hipercor i paga'n només 5, sencera, semi o desnatada. En comprar-ne 6, el litre et surt a només 63 cèntims.
A més, a Hipercor trobaràs un 20% de bonificació addicional en centenars de productes. Hipercor, preu i per millor.
Però és vàlids només a la península.
Gràcies, amics oients, per la vostra companyia. Hem estat amb vosaltres el Xavi Aguilar, el Toni Huguet, el Gerard Campos, el Gerard Carrion, el Ferran Capdevila, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda, els del Primer Cafè. Tornem demà a les 8. Que vagi bé.
Ràdio Estel.